Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui encetem la temporada 22. Després d'un descans de 8 setmanes, tornem a la càrrega. Tot i que no hem fet cap programa nou durant aquestes setmanes, no hem estat del tot aturats. Vam fer un especial sobre la San Diego Comic Con, que trobareu a YouTube, l'enllaç el teniu a la web, i els mecenes de Patreon han tingut un videoclubers de True Romance i un special edition de Daredevil. També hem penjat a ningunoesperfecte.cat crítiques de pel·lícules que no havíem fet durant la temporada. I què ens donarà aquesta temporada 22? Combinarem monogràfics que ocuparan el programa sencer amb programes variats que contindran especials, que tindran una durada mitjana d'una hora, i ressenyes curtes. Tenim previst tractar Nope i Prey, dues de les pel·lícules de gènere més comentades durant les vacances. També volem comentar les pel·lícules d'animació que s'han estrenat aquest estiu. Sobre les ressenyes de cinema farem Elvis, Bullet Train, Dragon Ball Super Super Hero i 13 vides. També tenim previst comentar quan s'estrenin Smile, Black Panther, Wakanda Forever, The Menu i un especial sobre la darrera trilogia de Halloween. Pel que fa a les sèries, analitzarem les terceres temporades de The Boys i de For All Mankind, Cobra Kai 5, House of the Dragon, Lord of the Rings, The Rings of Power, She-Hulk, Attorney at Law, The Sandman i tot el que arribi de Star Trek i Star Wars. De tots aquests productes, en funció de si ens han agradat més o menys, els hi dedicarem una cosa o una altra. Aquestes només són les coses previstes pel 2022. Pels fans del terror, no faltarà el nostre monogràfic sobre el Festival de Sitges durant l'octubre, un cop hagi finalitzat el festival, així com tractar les noves temporades d'American Horror Story. Pel que fa a la resta, continuarem amb les ressenyes de còmics amb les que ens comprometem a ser més regulars que la temporada anterior i també amb l'espai de notícies i tràilers que continuarem fent dins el programa quan puguem i en format més extens a través del canal de Twitch. Sense anar més lluny, acabem de fer-ne un sobre les novetats de la D23. Pel que fa al programa, els canvis arribaran quan toqui tocar alguna cosa. No necessàriament ha de coincidir amb el principi de temporada. Anirem sobre la marxa. De moment, en estructura, seguirem bastant semblant que la temporada passada. Continuarem amb els programes exclusius per a mecenes a Patreon. A l'octubre tornarà Videoclubers amb un programa dedicat a Star Trek 2, The Wrath of Khan, amb motiu del 40 aniversari d'aquesta pel·lícula. Durant el darrer trimestre tenim previst penjar a iVoox els programes de Videoclubers per a aquells que prefereixin fer-se mecenes a través d'aquesta plataforma. Recordeu que tenim l'espai de mecenes i subscriptors a patreon.com/ningunoesperfecte. I avui què fem? Doncs saldar un deute de la temporada passada. Vam acabar coincidint pràcticament amb el final de Stranger Things 4, un programa que hem deixat respirar per recollir un munt d'informació i explicar-vos com es va fer la temporada i tot seguit fer una anàlisi posterior de les trames. He de dir que això d'acabar una sèrie o pel·lícula i preparar un programa amb immediatesa i que tingui el rigor que volem, costa i crema. I a vegades, aquella sèrie o pel·lícula no creus que mereixi tant, però com que ja ho has preparat tot per fer-ho, tires endavant. Així que aquesta temporada potser deixarem respirar més temps les sèries i pel·lícules i no serem tan immediats. Ho anirem veient. Però la intenció és aquesta perquè no volem baixar el nivell d'exigència que ens marquem. Dit això, anem per feina. Avui us acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz, en Paco Cabero, a partir de l'anàlisi de les trames i qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Pel que fa al podcast, podeu escoltar tots els programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què, entre altres continguts, trobareu crítiques inèdites. També podeu escoltar els últims programes en agregadors com Apple, Amazon, Spotify, Google i Pocket Cast. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Comencem el nostre viatge pel fantàstic amb el Walkman a la mà, escoltant a la Kate Bush.
I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall.
My friends need me.
You're not ready.
I comencem ja el primer programa de la temporada amb Stranger Things 4 i donem la benvinguda de les vacances a la Marta Sanz. Què tal, Marta?
Què tal? Com anem?
Doncs bé, ja hi tornem a ser avui per parlar de Stranger Things 4.
Sí, ens queda potser una mica més lluny, però l'hem pogut pair bé, no?
Sí, sí, sí.
Mirar-la, remirar-la, detalls...
Bé, fem aquest primer bloc, que és per parlar de la producció, i llavors ens afegirà en Paco Cabero per parlar de la pròpia sèrie i de les trames argumentals, que serà el bloc bastant més extens del programa d'aquesta setmana. Només comentar ràpidament, dintre del que és la producció de la sèrie, que ha estat produïda pels creadors del programa, els germans Duffer, juntament amb Shaun Levy, que també ja va dirigir diversos capítols de les temporades anteriors, que és una temporada que ha tingut, doncs, això, un to una mica més fosc, més madur, i que va estrenar-se a Netflix el 27 de maig de 2022. Ho va fer en dos volums, ja que aquesta va ser la data del primer, que van ser 7 capítols, i els dos últims es van publicar 5 setmanes més tard, concretament l'1 de juliol del 2022. Sí que havíem tingut un tastet poc abans de començar el rodatge, el 14 de febrer del 2020, que es va publicar un teaser que ens mostrava que en Hopper encara era viu. Vèiem una imatge de Rússia en un camp de treball, molta neu, no teníem els detalls de la presó, però dintre dels presoners que estaven allà amb pic i pala, es girava un i era la cara de Hopper. A partir d'aquell moment ja sabíem que Hopper era viu i que havia començat ja el rodatge de la quarta temporada. Per tant, tampoc es va voler amagar massa aquest secret a veus.
Sí, i ens alegrem que fos així, no? Que estigui viu, perquè és un personatge que a mi jo crec que se li ha tret suc, i encara més que espero que amb una cinquena el puguem veure molt més. Mm.
Pel que fa a les xifres d'audiència, hem de dir que la sèrie va funcionar bastant, molt. De fet, el 30 de maig de 2022, 3 dies després de l'estrena, s'havien vist, o Netflix ens ho ha explicat, 287 milions d'hores. Que...
Com?
Sí, sí, però això suposo que sumant totes les reproduccions... Així són les xifres que ens han donat, 287 milions d'hores.
Sí, que hi ha algú que se l'ha posat en bucle.
Bueno, no és una sola persona, diguéssim, que són molts milions de persones els que hem vist això, que de fet s'havia superat el rècord anterior, que era la temporada 2 de Bridgerton, amb 193 milions. Això només els 3 primers dies. Hem de dir que també les temporades anteriors de Stranger Things també van entrar entre els 10 programes més vistos la setmana d'estrena de la quarta temporada. Per tant, aquí la gent va aprofitar per...
Exacte. Sí, a més has tingut tot l'estiu, no? També per...
Sí, fer deures, no? Sí. Dius, bueno, ara que comença la quarta o comences a veure la quarta, vols recuperar les temporades passades, doncs vas fent una mica aquest exercici. Doncs va, anem per la producció i res, simplement explicar que la planificació de la quarta temporada ja va començar abans de l'estrena de la temporada anterior, la tercera, per tant ells ja tenien bastant clar quin era el pla que volien tirar per endavant, i sí que van haver-hi, en quant a guió, s'ha treballat bastant, i una de les coses que la gent ha parlat molt és la durada. Com és que els capítols són tan llargs aquesta temporada? I aquí els germans Duffer ens expliquen o ens exposen diferents motius, que si els sumes tot, doncs t'acaba sortint això. Primer el que diuen és, home, havíem de tancar els fils que vam deixar pendents de la temporada 3. Com era? Doncs la suposada mort d'en Hopper i l'adopció per part de la Joyce de l'Eleven, no? Tot això ho hem de reprendre aquí i donar-li una mica de continuïtat. L'altra és intentar donar una estructura de tríptic èpica. Dic tríptic perquè aquesta quarta temporada hi ha 3 línies argumentals que després posteriorment desenvoluparem, i que tot això, doncs, afegeixen que va contribuir amb una durada una mica més exagerada, més extensa, que les temporades anteriors de capítols. I l'altre també és el to més madur, i que també fa que els personatges es divideixin en diferents ubicacions. El que et fa és tenir una trama que està una mica desperdigada. I l'altre, que encara, doncs, s'hi afegeix això, és donar respostes a incerteses de la mitologia de la sèrie que havien estat presents des de la primera temporada. Aleshores, afegeixes tot això i fas un còctel que et dona 9 capítols, amb un d'ells de més d'hora i mitja i l'últim de 2 hores i mitja, perquè, de fet, l'últim estava pensat que fossin 8 capítols, però van veure que necessitaven un més. Li van demanar a Netflix i Netflix va dir: escolta, Duffers, cap problema, us donem un capítol més i aquí ho teniu.
No sé si Netflix diu: escolteu, cap problema. Està clar que al final el resultat és bo, però els germans Duffer ja ho diuen que no tenen pas tampoc carta blanca amb Netflix, eh? El que passa que sí que tothom està d'acord que la sèrie ha de funcionar bé i ha de sortir bé. Per tant, no crec que es posin massa de culs, diguéssim. Amb això de la durada dels episodis, clar, entenc que d'una banda hi ha el que volen explicar, perquè a més ha passat molt de temps des de la tercera, i hi ha molts de lligams que s'havien d'omplir, no?, amb la temporada anterior, però ells també expliquen anecdòticament que, així com a la temporada 3 o la temporada 2 un guió d'un episodi els ocupava unes 50-55 pàgines, en aquesta temporada ja preveien que sí que seria una mica més llarg, però es van adonar a l'edició. O sigui, quan van arribar a la sala d'edició és quan van dir: ostres, això ha quedat molt llarg. I les pàgines, per exemple, de guió d'aquesta quarta temporada, segons el que han dit ells en una entrevista, ocupaven entre 70 i 75 pàgines, que equivalen a uns 75 minuts. I a més, diu, per no veure-ho nosaltres, no?, per autoenganyar-nos i no veure-ho tan llarg, el que feien era comprimir el text, els paràgrafs. És una mica de trampa, no?, que quan vols que el treball sembli més, pues, amplies l'interlineat, pues ells al contrari, no?, comprimien, però clar, l'acció hi era, no? I bé, després de l'edició expliquen així... que diu, llavors veiem que, ostres, sí que... Vam veure que els dos últims que sí que havien de ser llargs, però alhora també expliquen que pots fer pausa allà on puguis,
tot i que costa fer pausa a l'últim capítol, sí, perquè estan trepidant, que és com impossible.
I que els hi passava que en els episodis, o sigui, de l'1 al 7, no podien treure res. Un cop a l'edició... no podien treure res. Veien això perquè són 3 trames, dius tu, ells en parlen de 4 perquè n'hi ha una que està una mica desdoblada. 4 trames que surten totes a cada episodi en bocins, no? I clar, on talles? És molt complicat. Diu, no podíem treure ni... O sigui, pensar a treure 15 minuts era impossible.
Bé, el fet de que fos més llarga, doncs, va obrir la possibilitat de llançar la temporada en 2 volums, com finalment ha estat, que són 7 i 2, però en quant a durada de capítols, doncs, com que els últims són molt i molt llargs, o sigui, són gairebé com 2 capítols que podrien ser 5 capítols d'una hora. Vull dir que...
Bueno, ells han fet els comptes i aquesta quarta són 5 hores més que la darrera. O sigui, és com 2 temporades...
Sí.
Amb
bueno, ells parlen que del guió, dels guions que han fet el doble de pàgines que els guions de temporades anteriors. O sigui que, clar, en això es nota. I també hi ha el fet de que volien passar més temps a l'Ups and Down, perquè consideraven que la temporada anterior, la tercera, havien vist molt poc del món de l'inrevés, i que en aquesta temporada volien donar-nos més moments d'això, com realment així ha estat, no?
I bé, bé.
No, superbé. L'altre és el canvi de to, que clar, que és un tema important, és un, ja ho hem dit, més madur aquesta temporada. Ells expliquen que quan van presentar la sèrie a Netflix, a la primera temporada, van dir: mira, volem fer una cosa semblant als Goonies i ET per als nens, Per als adults, doncs una cosa com Jaws, Tauró o Encontres en la tercera fase, i per als adolescents, Malsona, Elm Street o Halloween. Clar, arriba a aquest punt i aquests nens ja no són nens, sinó que també són adolescents, i aleshores és quan diuen, bé, ja no podem fer més els Goonies, i per tant ens hem llançat més en el terreny del terror, que ens agrada, que ens diverteix molt, i és justament això el que explica el canvi, no? Sí que és cert que a part del repartiment dels joves actors qualifiquen el fet d'aquesta temporada de fer 5 pel·lícules amb una. No sé si potser pels seus referents, més que Elm Street o Halloween, la comparen amb Scooby-Doo meets Zodiac Killer. Sobre un dels nous personatges que també tenim a la temporada és Lady Munson, que està basat en un personatge de la vida real que es diu Damien Eccles, que és un dels West Memphis 3 que va ser condemnat l'any 1994 per la mort de 3 nois a causa del seu aspecte i que els residents a la zona el lligaven a un culte satànic. Aleshores, han recollit això per explicar una mica la història de Lady. Després, quan parlem de la sèrie, veureu que és bastant semblant. Llavors, el tema de Vecna, no? Per què decideixen utilitzar el nom de Vecna? Doncs ja, per altres temporades hem vist que fan servir noms de personatges que surten en el joc de rol de Dungeons and Dragons, i en aquest cas, com a l'antagonista de la temporada, prenen el nom de Vecna, tot i que Vecna, com a nom, o sigui, ho dic perquè aquí pot haver-hi una petita contradicció històrica, perquè la temporada passa l'any 1986 i Vecna s'introdueix en els materials de Dungeons and Dragons l'any 1990. Sí que s'havia al·ludit anteriorment, però bé, els d'Affer creien doncs que Lady era un tipus, o justifiquen dient, Lady és un tipus avançat, i ell ja sabia que Vecna doncs seria important, i per tant, bueno, total, que han fet servir el nom perquè els immolava de cara a la sèrie, i que aquesta discrepància temporal, que en són conscients, tampoc els ha suposat un impediment per fer servir el nom.
Sí, a més hi ha un episodi en què és en Dustin, no?, que li posa el nom. Penso
sí,
que és ell,
sí, sí.
L'artífex.
Sempre posa noms, Dustin.
Ell, sí, té aquesta frescor. Sí, com a mínim és més curt que els altres dolents, no? Els altres habitants d'aquest món fosc.
Sobre el càsting, parlem dels actors que s'han incorporat, si de cas, en aquesta temporada. Tenim a Jamie Campbell Bower, que interpreta Henry Krill, a Wan i a Vecna, que aquest personatge, jo aquest actor no el coneixia, de fet també es passa gran part de la temporada maquillat. És un actor i cantant britànic. Sí que és cert que en cinema l'hem vist poc, però va impactar, sobretot, a la saga Crepúsculo, on sí que hi apareixia. Vull dir, que apareix en diverses pel·lícules d'aquesta
sí,
saga.
Sí, que tu no el coneguis no vol dir que moltes de les fans ja el coneixien, eh?
Uh-huh. Sí, no, això està clar. Però jo l'he descobert...
Té un carisma especial, eh? I quan parla... És que realment, que li he vist una entrevista, té aquesta parsimònia, aquesta seguretat, té una veu profunda, els gestos molt harmònics, és hipnotitzant quan parla aquest actor. Parla bé, saps allò que diu coses i seriós, sembla aparentment, sembla seriós.
Aquí, doncs, jo ja he desvetllat qui era, però en els crèdits dels primers 6 episodis, com que s'intenta mantenir en secret la seva identitat, apareix acreditat com a Friendly Orderly. Per tant, doncs queda acreditat d'aquesta manera, però vaja, és el primer subjecte de prova del doctor Brenner, que és el One, i que doncs, més tard es convertirà, doncs, ja ho veurem, a conseqüència d'una batalla amb Eleven, en One. Dels altres actors que tenim també nous aquesta temporada, tenim a Joseph Quinn com a Eddie Munson, que és un actor anglès que l'hem vist poquet, Overlord, per exemple, i sortia en aquella pel·lícula, i a Joc de Trons he vist que també sortia en un episodi només, vull dir que tampoc és que tingui... Vaja, no sé, que és un actor que dius, com és que no l'hem vist abans? Com és que no l'hem descobert abans? Perquè, hosti, jo crec que ens ha agradat a tots i ha estat un dels grans descobriments d'aquesta temporada, aquest actor.
Sí, el seu paper l'ha brodat, és a dir, a més hi posa molta passió, fa cares, no? Fa moltes cares, és un repetidor perpetu de l'últim curs de l'institut, marginat, que té una vida marginal també, i un fan dels jocs de rol.
Sí, sí, està fent fortuna amb la samarreta.
I un bitxo raro a l'institut.
Sí.
Però bé, nosaltres... Clar, tot el que li acaba passant... l'acabes estimant, el personatge.
Però aquests dies també, o sigui, conseqüència de la sèrie, és un dels personatges més iconogràfics, no? O sigui, de memes per internet, o la samarreta, el moment de la guitarra, no? Són moments molt mítics que tindrem al llarg de la sèrie. Llavors tenim també de nous a Mason Dye, que és el Jason Carver, que és el capità de l'equip de bàsquet. També trobem a Tom Blaschisha, que és el Dimitri, que és l'amic, bueno, amic, no?, dels guardians de la presó, actor que havíem vist a Joc de Trons fent de Jaqen, aquell home que tenia doncs les mil cares i tot allò, i el Nicola Durico, que és el que fa de Yuri, que aquest actor l'hem vist a For All Mankind, la part dels que són els russos, doncs està allà, el que passa que deu estar molt canviat perquè jo la seva cara no el situo, no? Vull dir que en aquest cas m'ha sorprès bastant. I, evidentment, també tenim doncs, un cameo de Robert Englund com a Victor Krill, que si de cas d'això ho acabarem de desenvolupar i en parlarem després quan parlem de les trames. No sé si vols comentar alguna cosa més pel que fa al càsting.
Que tots crec que fan molt bé.
Ai, perdó, que m'he deixat un, que és l'Eduardo Franco, que és l'Argyle, que hem vist, per exemple, alguna pel·lícula com Booksmart, que estava molt bé, doncs allà també hi sortia aquest actor.
Jo no el recordo, he vist la pel·lícula, però recordo més les protagonistes elles que no pas ell.
Sí, sí.
Però bé, home, aquí és... també... és, no sé, és que és un amor, una mica fumat, però,
sí, sí,
però
sí.
És un bon Jan.
Bé, anem a parlar una mica del rodatge, perquè, és clar, això comença el febrer del 2020, comença a rodar-se a Vilnius, a Lituània, en una antiga presó, que aquí tinc el nom de la presó, suposo que ja deu estar desmantellada, que és la de Lukiškės, que és una presó que està allà i l'han fet servir per rodar aquestes escenes. El rodatge es va reemprendre després als Estats Units, concretament a Atlanta, que és on s'havia realitzat la producció de les temporades anteriors, però després de dues setmanes es va haver d'aturar el 16 de març del 2020 a conseqüència de la pandèmia del Covid. I és quan, estan uns mesos sense rodar, es torna a agafar el 28 de setembre del 2020 a Geòrgia i pràcticament es passen doncs, en allà fins tot l'any, és a dir, fins a finals del 2020. En aquesta part de Geòrgia hi trobareu tots els exteriors de la Claremont House, que és que la casa que es fa servir com a la casa de la família Krill, i el rodatge continua al llarg del 2021. No citaré tot perquè vull dir que més o menys són aquests llocs de rodatge, però el Noah Schnapp va declarar finalment el setembre de 2021, per això tenim la data de final de rodatge, que es va acabar la quarta temporada amb els actors. Això suposa pràcticament un any i mig de rodatge per una temporada d'una sèrie, que és una cosa... D'acord que hi ha hagut la pandèmia pel mig, però és una cosa inèdita, tant de temps, per una sola temporada.
Sí, sí, sí. I a més hi han treballat 2.000 persones en aquesta temporada. És una bestiesa. Una coordinació, no? Has de tenir-ho tot molt ben organitzat, perquè és fàcil també que se dispari el pressupost, no? Com
sí, sí.
Ho han pogut... En fi, clar, no sempre han estat... rodant, és a dir, ara t'envio el guió, passen uns mesos, ara, no sé, en fi.
Bé.
Molt, molt llarg, ja ho han dit, els d'Affer, que molt, molt llarg.
Per això, a l'hora de fer la cinquena, dius, bueno, que s'estreni la quarta, que faci el seu recorregut. I...
Deuen estar una mica, cansats, i jo el que...
Clar.
De les preguntes o les respostes que em fan és que, com a mínim, un dels dos... té ganes de fer altres projectes. Ja els agrada, eh, els Stranger Things, però també diuen estem oberts a altres coses.
Bé, en tot cas, tenim la dissenyadora de vestuari, Amy Parris, que va explicar que en les diferents ubicacions de la trama cadascuna tindria una paleta de colors diferent, és a dir, una cosa és Califòrnia, l'altra és Hawkins, i que això una mica es aniria diferenciant a través del color, no? I bé, llavors explica, així hi ha més detalls, no? Califòrnia, incorporen el rosa baby, verds, morats, colors així més divertits. I en les escenes, per exemple, també de la massacre al laboratori de Hawkins, que veiem al principi de temporada i al llarg de diferents flashbacks, hi ha una actriu, que és la Marty Blair, que interpreta la versió més jove d'Eleven, que suposo que també amb efectes especials intenta modificar-li la cara per tal de que s'assembli a la Millie Bobby Brown de petita.
Això ho ha explicat la Millie Bobby Brown com ho van fer.
A veure.
Primera, que la Marty Blair, em penso que és l'actriu petita, ho fa molt bé i és el cos d'ella. Llavors, la Millie Bobby Brown va anar-hi 3 dies comptats a Los Angeles a un estudi que es diu Lola Egg, que és una companyia que, si la busqueu, fa aquestes coses de rejoveniment. Com ho han fet? Doncs ella, la Millie Bobby Brown, va interpretar les escenes de dalt a baix, tota l'escena completa, fent expressions a cares que estaven incloses, diguéssim, en la interpretació d'aquelles escenes. I va conèixer, perquè hi ha fotos, a l'actriu que li posa el cos. I va ser 3 dies de feina intensiva. I després van fer com aquest, el deepfake aquest, no? Sabeu què és? Doncs li van, això, trasplantar, diguéssim, les seves expressions, però ella ho va interpretar igual que ho hauria interpretat si fos el seu cos o el seu paper en aquell moment, no? Es van conèixer, hi ha fotos, i clar, ella diu, jo hi vaig ser-hi 3 dies, va ser molt intens i cansat, però no us explico 2 anys de feina que els hi va suposar. Vull dir que això porta moltíssima feina.
Bé, què ha costat tot això? Doncs ha costat calés. O sigui, la quarta temporada de Stranger Things ha costat 270 milions de dòlars a Netflix.
Uau.
Que suposa aproximadament, si fas la mitjana, són 9 capítols, doncs surt uns 30 milions de dòlars per episodi, no? N'hi ha alguns de més cars i d'altres de més barats, però que la cosa aniria més o menys cap aquí. Un altre dels punts en quant a efectes especials, efectes visuals, que estàvem comentant ara i continuem aquí, seria Vecna, no? Perquè, o sigui, dius, com és que Vecna funciona tan bé? Doncs perquè no és digital. No és digital en la seva majoria, perquè, evidentment, hi ha alguna cosa digital. Però, o sigui, tal com és la criatura, 90% és d'efectes pràctics, amb tota una sèrie de pròtesis que s'ha de posar a l'actor, és a dir, li posen una quantitat de peces sobre el cos. De fet, li van esculpir, si no tinc mal entès, el cos, i li van fer doncs aquestes peces protèsiques expressament perquè se les pogués posar, amb un treball de fins i tot 7 hores per col·locar-li tot plegat en el Jamie Campbell Bower.
Qui és l'artífex, que no sé si ho tens, Ignasi, l'artífex segurament que sí, de aquest monstre, de com ha quedat, és en Barry Gower.
Sí, és, bueno, és una dona, crec, és maquilladora.
Ah, és.
Sí,
és
sí, sí.
Barry Gower. És cert, que he vist fotos. Sí, n'he vist fotos. Que també va treballar a Joc de Trons i a Chernobyl. Això que els germans Duffer, quan van veure la feina que havia fet als cremats, els hi va agradar molt. I van dir, volem aquest acabat. Queda molt, molt superficial, eh? Però volem aquest... Sí, que és com llustrós, no? És carn viva, és brillant, té molta flexibilitat. Llavors aquest vestit, aquestes peces estan fetes de silicona i de làtex suau, molt moldejable, i llavors té un acabat així com llefiscós. Té un acabat o fins i tot una mica brillant que té la sensació d'òrgan, no? De, realment, que és viu, que és un teixit. I a més, si us fixeu, quan camina Vecna, fa aquesta fressa com de trepitjar terra moll, no? O com quan trepitges l'herba que acaba de ploure i fa un, una mica de... que és, no és un cruixí, perquè seria de fulla seca, sinó de una mica llefiscós, no? D'enfangat una miqueta. I és aquesta fressa aquest que tot l'acompanya en Vecna. I sí, un cop en el guió ja li van dir en Jamie Campbell, tu faràs això, uau, ja ho sabia, s'ho va prendre molt bé, estava molt il·lusionat de poder ser el dolent i portar aquestes pròtesis, i quan li van fer, va anar, penso que el van fer anar al Regne Unit i li van fer allà un motllo a mida per veure com quedaria. Així és que la Barry Gower va ser de les primeres a saber qui era en Vecna. Uh-huh. I ell després va fer molta feina d'assajar expressions facials i petits moviments amb el coll i el cap, perquè diu que sota aquella pròtesi, sota aquella silicona, clar, has d'exagerar molt les faccions perquè després es pugui veure en pantalla.
Bé, són 18 peces i superajustades a la pell, eh? Vull dir que...
El més xulo és el guant, no? Que li van fer un guant amb unes... Clar, perquè no volien fer servir CGI. I té com una mà que acaba amb fulles com molt...
Com Freddy Krueger.
Sí. Sí, com Freddy Krueger. Són unes prolongacions dels dits, però són com urpes i alhora t'atrapen i tenen molta... això, que s'agafen molt bé, no? Com ho fem, això? Com ho fem? I finalment doncs van tirar per la via de... amb silicones ho fan i amb algun metall, amb algun material més pesat, i després té com un guant de silicona perquè no es fes mal. I amb allò sí que va haver de practicar.
Bé,
és una mica Freddy Krueger.
No, home, clar, és que... Sí, bé, després sí. Ja acabarem de... Sí, sí. Entrarem en el tema.
Però com... tot plegat és una obra... Una obra
d'art, d'art, i tant, avui en dia, que tot es fa digital i tal.
I tot això, si ho veieu i ho busqueu, hi ha els...
Sí, en vídeos.
No, no només. Que hi ha els dibuixos de Barry... O sigui, de tot el model, de com s'ho havia imaginat, amb el color... Vull dir que va ser bastant fidel als dibuixos, al vestit, diguéssim, o a la disfressa final.
Bé, els Duffer també ens han ofert alguna curiositat, perquè un dels dies en què succeeix l'acció és el 22 de març, que és l'aniversari de Will, en Will Byers. El que passa que, bueno, els directors es van oblidar d'aquesta data i aleshores algun fan els hi va recordar, escolta, que el 22 de març, l'aniversari de Will... l'acció passa durant aquests dies i ningú se n'ha adonat que era l'aniversari d'en Will. Pobre Will, ja ho passa malament, imagina't que ningú recordi que és el seu aniversari, encara és més traumàtic tot plegat. Aleshores, els Duffer, els que han dit, bueno, adonant-se de l'error, han dit que planegen fer el que ells, i aquí m'encanta el nom que fan servir, a veure si ho dic bé, és un George Lucasing. És a dir, reescriure coses que ja s'han fet, no? Que George Lucas sabem que és un expert, sobretot amb la saga de Star Wars, de canviar coses que ja s'havien fet a l'hora de les edicions especials. De fet, a la segona temporada, que és on es menciona l'aniversari d'en Will, el canviaran per el març per al maig. Simplement maig perquè és l'únic mes que es pot fer, o sigui, que la Winona Ryder el pot dir... de tal manera que lligui el nom del mes amb, o sigui, la que seria la fonètica no seria, però el moviment dels llavis de març i maig és l'únic que els hi pot lligar. Per tant, a partir d'ara, l'aniversari d'en Will, sapigueu que serà el 22 de maig. I no és la primera vegada que es fa una cosa així, eh? Llavors els Duffer ho han confessat que fins i tot en la primera temporada, uns dies després d'haver estrenat la sèrie els primers capítols, es van modificar algunes preses d'efectes visuals per tal de millorar-los. Per tant, és una cosa habitual que a vegades no sabem perquè es llança la sèrie, veiem els capítols i ja està, però si ells veuen que es poden retocar, que es poden millorar coses, es fa. Vull dir que no, no serà, en aquest cas, si... jo no ho he comprovat, si ja s'ha fet o no, però si es fa o quan es faci, no serà la primera vegada.
Bueno, ells han dit que ja ho tenen registrat, en el seu arxiu de guió que ja està.
Bé, i per...
volia fer una esmena, Ignasi, no sé si puc, sobre... us he dit que els dibuixos de Vecna no són de Barry Gower, eh? Són del cap del Departament d'Art dins dels efectes especials, que és en Michael Myers.
Molt bé.
Vull dir que són seus, i són una meravella, si els mireu, si els trobeu.
Doncs bé, meravella també és la música i la banda sonora de la sèrie, i amb això acabarem aquest bloc de producció, perquè la banda sonora ha estat composta una vegada més per Kyle Dixon i Michael Stein, de la banda electrònica Survive. Ens acompanyen doncs, al llarg de tota la temporada. I també hem tingut cançons, no explicarem les escenes en què apareixen, llavors això ja ho farem més tard, però tenim el Running Up the Hill de Kate Bush, que apareix diverses vegades al llarg de la sèrie. El moment clau, sense cap mena de dubte, és en el capítol 4. Ha estat un èxit en les llistes de Spotify, sí. I vull dir que ha tingut una pujada de reproduccions, bueno, aquí ho posa, sí, de més del 8.700%.
Sí, sí. I la Kate Bush ha fet alguna piulada al respecte, i molt, molt agradable, ha dit que gràcies per tornar-me a escoltar i que la meva música de... vull dir sí. Que està... Bueno, li van demanar, no?
Sí, de fet, la supervisora musical és la Nora Felder, que havia de determinar quina era la cançó, no? I Felder és la que troba el Running Up the Hill, i els Duffer ja estan d'acord, diuen que s'ajusta molt bé, i és quan contacten amb ella. I quan contacten amb ella descobreixen que la Kate Bush és fan, i va tenir l'oportunitat de poder revisar les pàgines del guió en la qual s'utilitzaria la cançó. I, bueno, ella, cap problema, moltes ganes, i fins i tot crec que va posar totes les facilitats del món pel tema de les llicències musicals, que ja sabem que sempre és complicat, per tal de que la cançó hi formés part, i bé que li ha anat, no?, perquè de cop i volta molta gent ha descobert no només la cançó, sinó també la Kate Bush.
Bé, no sé si ella... ja li està bé, però no sé... saps què vull dir? És no sé, algú que la va fer fa tants i tants anys i ara...
Bueno, econòmicament segur que està superagraïda.
Bueno, segurament.
I l'altre tema, que no ha tingut tanta repercussió com el de Kate Bush, perquè també apareix just al final de temporada, és el Master of Puppets de Metallica, que és la cançó...
Ah,
doncs, que...
Eddie Munson, no? La que toca...
Ah, exacte, exacte.
Allà sobre aquella caravana,
sí, sí,
i
sí.
Per fer fora els ratpenats violents.
Ah, exacte. Sí, sí, també va arribar número 1 a les plataformes de streaming, després d'escoltar, no? De que la gent pogués,
sí,
veure aquesta escena.
Mm-hmm.
I no sé si tens alguna cosa més de producció, Marta, però jo ja més o menys ja hauria acabat.
Puc fer una anècdota? Que m'ha agradat molt.
Sí, home, i tant.
Doncs la Millie Bobby Brown i Noah Schnapp es veu que es porten superbé. I clar, són des de... ella tenia 10 anys, no?, quan van començar, més o menys, ell penso que també, i ara, doncs, 8 anys més tard, ja són majors d'edat, ja es troben com a... A més, la Millie Bobby Brown és una dona adulta, no? Té 18 anys, és jove, però parla molt bé, se la veu amb molta seguretat i sap molt bé el que diu. I, clar, quan venen tan petits, com ho fas? Rodant i anant a col·le? Doncs els hi feien classes allà, en aquest parell. I en aquest parell hi ha dels altres nanos. I es veu que els profes caien com mosques, diu l'Emily Bobby Brown, perquè era impossible. Aquests dos eren terratrèmols junts. O sigui, és aquells dos que no pots tenir mai en una classe junts, però clar, són tan pocs que els has de tenir. I ella, que no ha anat a d'altre institut, no sé si és que ha estudiat a casa o així, el seu record d'estudiar a l'institut és aquest, amb en Noah, i és el que ha recreat per fer...
Oh, que bo!
És el que ha recreat per fer el seu paper com a Eleven a l'Institut de Califòrnia. Perquè ella no en tenia de records d'institut. Vull dir que m'ha semblat tot una... Ostres, que a vegades no hi caus amb aquestes coses, no? Que els actors també tenen la seva vida i tenen experiències molt diferents. I ells dos es veu que són molt salvatges. És una parella que deuen fer de tots colors i tenen aquest punt que s'entenen molt bé, però alhora són una mica salvatges. I no ho diries.
No, no, no? Què va, què va, què va.
I també, només per acabar, és que la relació que té amb en Matthew Modine és molt bonica, perquè per ella el considera un padrí, el seu padrí, i en el rodatge vivien junts a la casa, a la seva en una casa. I quan arribaven de rodatge, doncs això, i tenien temps lliure, en Matthew Modine feia galetes i feia pastís i jugaven a jocs de taula i molts acudits. I ella ho ha viscut molt bé. I té una relació molt propera, això com de padrí i fillola, i a l'hora de gravar, clar, en aquesta quarta temporada, les escenes que tenen són molt dures, perquè és un pare que tu el veus amb un científic sense escrúpols, manipulador, que una mica amb unes maneres de fer potser molt autoritàries o d'experimentació d'altres tipus de règim, no? I ella és ben bé un experiment seu i se n'adona que no hi ha una relació. Ella li diu papa, però no és un pare com a tal, no? I en aquestes escenes, quan ella el rebutja o li diu coses molt dures, ella és que a l'inici s'ho passa molt malament. Llavors, tenen un codi propi, que ella ho explica, que és quan estan en aquesta escena rodant amb aquests diàlegs tan durs, tanquen els ulls, piquen o fan amb molt fort, i aquell codi morse amb els ulls és t'estimo molt, t'estimo molt, no? I és com, vale, ja me relaxo, però clar, realment ha de ser dur. És el que han dit tots els actors, que ha estat dur emocionalment molt més aquesta temporada que les anteriors. Ja està.
Molt bé, doncs dit això, acabem amb la producció, fem una petita pausa i donem la benvinguda a en Paco Cabero, que ja anem a desgranar totes les trames de la sèrie de dalt a baix. Minutet i de seguida tornem.
Penny, Penny, Penny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Ja per la segona part d'aquest especial anem a comentar Stranger Things 4, anem a desenvolupar totes les trames i per fer-ho ja tenim entre nosaltres en Paco Cabero, que se'ns afegeix. Paco, què tal? Com estàs?
Bé, estic viu, estic més lleig que la darrera vegada que vam parlar, més gordo, més calvo, més de tot, però molt content d'estar amb vosaltres.
Igualment, igualment, eh? Mítica la teva aportació el dia de Top Gun Maverick, eh? Meravellosa.
Vaig dir moltes vegades, però la sentia així.
Hola, molt bé, què tal? Ai, i molt a gust d'estar amb en Pac un altre cop, eh?
Sí, 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 ens separa 700 quilòmetres, però estem units i fem força.
Però les veus se senten molt a prop.
Sí, 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 sí. Avui en dia no falta estar a prop.
No ens separa un món, és a dir, estem tots en el món cap amunt, no cap avall. I, si voleu, ja anem directament i us pregunto impressions generals d'aquesta temporada. Vinga, va.
A mi m'agrada molt, molt, però no he connectat fins a l'episodi 4. Els tres primers episodis, inclús vaig donar una cabeçada, que es diu, estava al sofà i em costava lluitar perquè, a veure, estava molt cansat, i em va costar, no? És una presentació molt llarga d'una temporada que l'han dividit en dos, no? però els tres primers episodis crec que tarden a arrencar pel meu gust i molta gent li ha passat, però després, a partir del 4 fins al final i els dos darrers, són meravella, vull dir, són una golosina a la boca d'un nen friki dels 80, vull dir que és una passada. Això sí, els tres primers episodis em va costar molt entrar-hi, la meva valoració.
Molt bé.
A mi l'he trobat un to diferent a la resta de les sèries i m'ha agradat, eh? És més, potser més terrorífica, però a mi m'ha anat molt bé aquesta ritme lent perquè jo oblido molt fàcil. Així que, com a mínim, torno a connectar amb les trames anteriors, amb els continguts de la temporada anterior. Vull dir que a mi... Sí que l'he trobat molta acció, molt diferent, personatges nous. M'ha agradat això, que els nous personatges m'han agradat moltíssim i el dolent m'ha agradat molt, molt. I el dolent ha causat una sensació a la fandom molt estranya, perquè és molt dolent però alhora és molt sexy. I es veu que els fans l'adoren i és aquesta cosa de el morbo de... que genera un dolent, que dius, no, que és molt dolent aquest paio, no? I m'ha agradat que es desvetllés per fi els orígens que expliquen, no? T'han donat més explicació i suposo que això també ho han fet amb... no sé com serà la cinquena, que diuen que és l'última, però déu-n'hi-do, hi ha hagut força acció, també molt de diàleg, moltes relacions, he vist moltes emparellaments, aliances, trios... Això ho han treballat força, ja els personatges els tenen molt pamats, saben amb qui tenen més química i amb qui menys, això ho aprofiten i crec que ho fan molt bé. I com diu en Paco, jo he disfrutat, està tot ple de picades d'ullet els que van veure pel·lis dels 80 i la banda sonora, en fi, tot plegat. Crec que ho fan molt bé. Molt llargs els episodis. Molt llargs.
Sí.
Però... Jo he de dir una cosa a la Marta. He de dir, has dit trios, no sé quina sèrie has vist, però jo no he vist cap trio.
Trio? Però ja... tu ets un mal pensat. Per què un trio pot ser un trio d'amics? Un triplet d'amics?
Clar.
Bueno.
No, jo estava parlant de pòquer, eh? Estava parlant de pòquer, no he vist cap partida de pòquer.
Ara m'has enganxat.
Bueno, ja després ho desenvoluparem. No?
Que l'únic que juguen són jocs de rol, eh? Són els Dungeons & Dragons.
Però sí que hi ha un triangle amorós, llavors ho desenvoluparem, però sí.
Però no creieu que, com que ja són més madurs, més adults, han pogut entrar una mica més amb això?
Evidentment, clar. Aquí els guionistes han aprofitat l'edat dels protagonistes.
Però escolteu, estem parlant d'en Vecna, que sí, bueno, si trobeu que té sex appeal, doncs pues genial, jo... No, és a dir, vale, pues a lo millor soc hetero i no m'agrada, no ho sé, però hi ha algú molt més dolent que en Vecna, i és el perruquer d'en Bill, d'en Will.
La pregunta és per què.
Em recordava quan va guanyar l'Oscar en Bardem, que li va dedicar el premi al... va dir algo así con... Digo, gracias a los hermanos Cohen por haberme dado este papel y haber lucido el peor peinado de la historia de Hollywood. El No es país para viejos, recordeu, no? Quan va guanyar l'Oscar, que va fer menció al cabell. Pues jo cada cop veia en Bardem amb la pistola aquella de dardos amb gas butano que ja portava.
El que passa que...
És com... Uah.
És veritat, li queda fatal, pobret. Jo crec que ell ho sap.
Sí.
I jo diria que això ja forma part de la broma del show. És a dir, porta'm aquest pentinat des de petit, ara ha crescut, és adolescent, i continua amb el mateix pentinat, que si tu vols tampoc tindria cap mena de lògica, perquè amb l'edat el nano ha crescut i ha canviat, i seria lògic que també hagués canviat el pentinat. Però jo ja no sé si és una broma de la sèrie, que és mantenir-li el mateix pentinat fins al final, malgrat que el pobre actor, segur, el Noah Schnapp, que ho passa molt malament, molt.
No ho sé si ho passa tan malament, però bé.
Espero que sí, que ho passi malament. Sí, jo espero que sí, que pateixi. O sigui...
No t'agrada aquest actor?
No. És perquè... No, perquè quan tu ets actor, ja tens... Són nanos que tenen 20 anys ara o 19,
sí.
Són rics, pues que pateixin una mica. Ja, vull dir, és com un futbolista de...
Val.
Ai, pobre futbolista, no el vol cap equip. Que pateixi, perquè és un tio que està guanyant en un mes el que no guanyaré en la meva vida. Que pateixi aquest nano, que porti aquest pentinat i que sigui recordat
per aquest pentinat.
Bueno, per aquest pentinat.
De moment sé que ho és. Bé, anem a comentar alguns, alguns temes. Bueno, jo he de dir que a mi la temporada m'agrada molt. És a dir, gairebé s'ha convertit en la meva preferida. Sí que la primera és la primera i està allà dalt, però jo crec que l'evolució que ha tingut la sèrie en aquesta temporada, per mi, arribat al cim. Ha tingut un pressupost com mai ha tingut la sèrie, això s'ha notat en quant a efectes especials, però moltes vegades per tenir pasta no significa fer les coses bé, jo crec que aquí ho han fet. Un ritme de, bé, anem a poc a posar-te en situació, et foten un capítol 4, que és una obra mestra, i d'aquí ja directe cap amunt. M'ha agradat el... això de tornar al terror, aquesta versió de Malson Elm Street, una mica que és la pròpia temporada a través del personatge de Bateman, a mi m'ha tocat perquè, clar, és la meva saga de terror preferida. Em toca l'adolescència, Freddy Krueger, no? Aleshores és com... uau, no? Ja només això m'ha agradat. M'ha agradat també els nous personatges que apareixen a la sèrie, que és que aquesta sèrie no sé com s'ho fa, però és que tots els nous personatges sempre són molt bons. I aquí la Marta parlava d'en Vecna, digue-li en Juan o bueno, digue-li com vulguis, que per primera vegada Stranger Things té un dolent que no és un monstre. Per tant, és un personatge que té capes, que permet explorar-lo, que permet veure els diferents moments a la vegada que... doncs veurem l'origen de tot el món. I l'altre personatge nou important és el de l'Eddie. Jo crec que aquest personatge gairebé ja s'ha convertit en icònic, i és curiós com, havent vist la temporada, encara que no hagi estat així, tinc la sensació que sempre ha estat allà amb el grup d'amics, i no, i ha estat un personatge nou. I per acabar una mica amb els personatges que també m'ha agradat molt la Max, la Sadie Sink, que ella ja hi era des de la segona temporada, però crec que aquí el seu personatge ha fet un creixement. Ella com a actriu és molt bona i té grans, grans moments a la temporada, no? I si voleu després parlarem d'en Will i el que li passa, perquè crec que també està molt ben interpretat i molt ben portat per part dels guionistes. Però vaja, jo potser la Max dels personatges antics és la que més destaco.
Sí, sí, sí. Max és... jo crec que és la prota d'aquesta temporada, vull dir, és Eleven, és en Vecna, és el que vulguis, però la Max és el motor, no? I ja començo a donar pistes del personatge que ho diu, ¿vale? És una noia. Ja anirem traient el tema, però val. És un personatge que em sobra moltíssim aquesta temporada, perquè va aparèixer la temporada passada, la tercera temporada, em va agradar, i aquesta em sembla ridícul tot el que fa, tot el que diu. Va fent xistes tontos tot el rato, que és el personatge de Robin. És que no puc.
No t'ha agradat?
Li ha agafat molt. Res. Al igual que em va agradar la tercera temporada amb la gelateria, amb el tema dels russos i tal, que va estar molt guai, aquesta temporada l'han intentat fer de companyia simpàtica que fa acudits, però és que no... és que era per matar-la, vull dir... no te la creus, molesta, estàs tot el rato pensant, a qui s'assembla més, a l'Uma Thurman o a l'Ethan Hawke?
A ella, sense cap mena de dubte.
Sí, sí, sí. Però és un personatge que jo li deia a la meva, o sigui, a l'Alicia, la meva xicota, li deia, és que no... sisplau, que la matin, que l'intercanvi Max per ella i que la pugi a l'aire i li destrossi les cames, vull dir...
Em molesta
molt. Ai, no, al igual que... no sé, digues.
No, dic que jo no he tingut problemes amb ella, eh? Sí que potser el fet... no té tant de protagonisme ella com el que tenia la tercera temporada i està feta més així per acompanyar els diferents personatges, no? És a dir, potser també se separa una mica més de... no sé, han intentat canviar una mica les parelles. És a dir, aquí ja no li veiem tant la relació amb l'Steve, no? Potser fa més parella amb Nancy, no? Tenen diversos moments que també són les dues, no? Com reporteres. Bueno, no ho sé. No... a mi no m'ha molestat. No sé si, Marta, tu has
notat
una mica...
però és que
no
es tracta de no molestar. Sí que he notat que era una mica la sidekick i és un personatge que dona per molt. I és un personatge amb una sexualitat, a més, que en els anys 80 es podia haver aprofundit una mica més, perquè ella...
sí.
No? Vull dir, sí. Ella ja va deixar escenes boníssimes amb l'Steve en un lavabo, recordo, plorant, sí. Perquè en aquella, o sigui, als anys 80 no era fàcil sortir de l'armari, no era fàcil tenir relacions. Ella fa un personatge homosexual, no? Lesbiana, i té un amor, té algú amb qui s'ha fixat, però passen molt de puntetes amb això. Entenc que hi ha moltes trames, molts de personatges, però justament la Robin, que és una actriu que per mi és excel·lent, ho fa molt bé, ha quedat això en un segon
desdibuixada.
Terme.
Sí.
Ha quedat sí. en un segon terme quan té molta força i liderava bastant. I aquí el lideratge ha passat a la Natalie, es diu Natalie, no? La Natalie Dyer.
Nancy, no?
Ai, Nancy,
sí, el personatge
perdona,
és la... No. Sí.
Sí,
la Nancy,
sí,
Dyer.
Sí.
I que ha madurat molt, que sembla que sap el que fa, però després veus que amb les seves relacions torna a tenir... Bé... es torna a costar... Bueno, no diré res, que no sé si després hi entrarem amb això. Hi ha massa emotivitat. És veritat, en aquesta quarta temporada hi ha moltes emocions que surten, que és normal també, perquè estan madurant. Però la Robin, que hi ha on té una escena bona, Paco, que és allà en el videoclub, em penso que tenen treballen l'Steve i ella, no? I han de buscar l'adreça d'algú i miren qui ha estat l'últim que ha llogat aquella pel·lícula, no? I en aquell moment ella podia haver tingut aquest protagonisme, perquè se li dona molt bé això, el fet igual que va fer amb els russos, no? Investigar,
sí.
anar al darrere... És el que tu vols d'ella, a banda dels seus problemes, que també els vols veure amb les seves possibles amors, no? Vull dir, que i aquí, bé, no he desitjat la seva mort, com tu, que ets un cafre... Però sí que l'he trobada a faltar. Me cau molt millor el seu personatge que no pas el de la Nancy, tot que i té... que la Nancy s'ha redimit, eh?
Sí, home, aquí la Nancy m'ha agradat molt aquesta
sí,
temporada.
Sí.
L'han redimida, eh? L'han aixecada.
Sí, sí.
Escolta, ara que treus el tema videoclub, si m'haguessin a mi analitzat per saber si era una persona o altra... a través del que llogava el videoclub,
ja.
El videoclub Paraguai, que sempre el trec, vale? El videoclub Paraguai, anys 80, Tarragona, sempre el trec.
Hi ha la teva fitxa encara allà en paper apuntat tot el que vas llogar?
No, em sembla que... Jo diria que va morir tot Déu d'aquell videoclub, vull dir, ja fa milions d'anys que no existeix, però jo agafava totes les pel·lis de James Bond, totes les pel·lis de Luis de Funes, tots els blockbusters vuitanteros, i, però clar, a mi em va semblar una mica patillero, no? De, espera, que voy a mirar la fitxa. Sí, és este.
Joder, sí,
no, perquè se'n recordava que havia vingut, no?
No, a més, ella té una memòria... Hi ha un gag que és molt bo, no? Quan estan, em sembla que estan l'Steve i ella parlant en el cotxe, i és que ara no recordo el títol de la pel·lícula, potser vosaltres la recordeu, no? Que li diu sí, perquè hi ha un VHS
sí.
que sempre poso la pausa en el mateix minut
sí.
i tal. No recordo quina pel·lícula és. Però sí que els Duffer van anar a buscar el minut exacte i es veu que es correspon, en el moment en què la protagonista de la pel·lícula se la veu allà doncs, super exuberant i és el moment que ella doncs, es posa perquè li agrada molt, no?
Agrada la...
Les xiques d'oro.
No era aquesta.
Home, també són exuberants, però d'una altra manera.
No era aquesta, no era aquesta.
Sí.
Ostres, molt bé, eh? Jo també llogava Luis de Funes. Ara amb la llei de protecció de dades ja no es pot fer això.
No.
Però
no.
Llavors sí que es podia.
Ara, bueno, però els de Netflix sí que poden saber el que mires, el que deixes de mirar.
Això sí, evidentment.
Bé, per acabar amb aquesta primera part, només comentar també que el que tu deies, Marta, que ens dona moltes respostes del que és Life Set Down. Jo crec que també aquesta temporada el que fa és... preparar el terreny del que vindrà a la cinquena temporada, és a dir, ara ja t'hem donat moltes respostes, a partir d'ara doncs veurem. També m'agrada com tota la temporada va lligant coses que hem vist a les anteriors, perquè sí que semblava doncs la primera, la presentació del món i tal, però tant en la segona com a la tercera semblaven, bueno, un enemic nou que ve d'allà, no? I ara en aquesta,
sí.
O sigui, t'ho lliguen tot, volguem dir, bueno, allò de la segona i la tercera tenia sentit, és a dir, no era una cosa random que apareixia allà, sinó que t'ho lliga tot, i això està molt ben fet, no?
Aquí s'ho han currat, sí. Està molt bé perquè no és la típica cosa que fan sèries per fer, no? El que tu dius, com Bola de Drac, no? Ara apareix un dolent més
clar.
Dolent, i un altre més dolent. No, aquí està tot lligat, i quan t'enteres del que passa, dius, xapó, perquè m'ho he menjat amb patates des de fa 5 anys, vull dir que ho han lligat molt bé.
Jo li tenia un por en aquesta quarta temporada perquè em pensava que Vecna podia ser més del mateix, és a dir, un nou enemic i al final dius no, vull dir, hosti, s'ho han currat, ho han fet molt bé, i també és cert que estan preparant això al final pel que sigui perquè ja creuen que ja no pot donar més, que no ho poden allargar més i que han de concloure com a mínim aquesta història, no?
I pel perruquer d'en Will, que està també amenaçat de mort a tres estats.
O a tot el país sencer. Bé, i, si voleu us dono la crítica de Stephen King, que sabeu que també és fan de la sèrie.
Qui?
Stephen King.
És nou, aquest està començant ara a fer
sí,
còmics
sí, sí.
O algú, no?
És un crític sí. Que de tant en tant per Twitter penja alguna cosa. Diu,
és el bollero de Maine.
Sí, però en sap, aquest en sap. Diu que va de bona a millor i que li agrada més que les anteriors i diu que a més té un riff de Carrie, o sigui, que què més vols, no? Que és perfecte, que això sí. És veritat, el riff de Carrie que, bueno, ara comentarem, no? Que pateix la prova 11. Bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més de les impressions generals, jo ja anem a desenvolupar una mica el que és la pròpia sèrie.
No, jo per mi, endavant.
Doncs va, anem a comentar les diferents trames. Hem dit que n'hi han tres o tres i mitja, perquè n'hi ha una que es desvia de la trama 1, que li he posat jo, que en principi doncs, la trama 1 que anirem comentant ara és la trama de Califòrnia, és la trama de l'Eleven amb Mike, en Will, en Jonathan i l'Argyle, i llavors quan ens n'anem per la subtrama ja hi anirem. Començava la sèrie amb un flashback a l'any 1979. No anirem explicant tampoc, sinó anirem comentant les cosetes d'aquesta trama. Què us va semblar aquest... Perquè suposem que tothom l'ha vista, vull dir que ja és això. El flashback aquest de l'any 79 del laboratori, que et fa creure que l'Eleven s'ha carregat a tothom, o que es va carregar a tothom al laboratori l'any 79, quan ella era superpetita. Com ho heu vist tot això?
Doncs, clar, primer quedes impactada, no entens res, i sí que t'ho creus, perquè ella, per algun motiu i per alguna escena de temporades anteriors, tu ja ho veus, que tenia una força extraordinària, tenia uns poders extraordinaris, però d'altra banda te fa pena creure que ella ha generat aquesta matança. I com que jo m'ho empasso, pues... Tot i que dins meu... No pot ser. És una mica manipulador, tot això,
home,
eh?
Home, sí.
Te foten una... Ara que caureu tots i us direm que la Eleven és capaç de fer sagnar els ulls, de fer trencar i retorçar extremitats i de matar tothom amb qui ha conviscut durant tants de mesos. Però alhora crec que té... la Eleven, recordem-ho, tenia molta ràbia dins. Vull dir... ella, a més, va passar l'època, us en recordeu, l'època, com és aquesta tribu que van tots així de negre, no? Que es
sí, la segona
negre.
Temporada, no? Sí, en plan rebel.
Una mica gòtica, no?
The Warriors.
Sí. Clar, ella va passar, diguéssim que ja ha passat l'adolescència una mica en gòtica, va marxar de casa, vull dir que si això ho fa un fill nostre, pues, agafa't, no? Truques a la policia, vés a buscar el meu fill, no? Que se n'ha anat de casa. Vull dir que ja porta un trasbals interior que tocaves... Jo ho vaig acabar creient, després... Bueno...
Jo en Paco no ho veig creient-s'ho, eh? No sé.
Sí, no. Perquè la Eleven és un personatge que saps que la van comprar o la van adquirir, la van manipular mentalment perquè fes el que fa com a arma, no? Com una arma X allà als laboratoris. Vull dir, l'han estat preparant perquè sigui una arma... Llavors, jo m'ho puc creure, és a dir, m'ho puc creure perquè no sé si recordeu la jaqueta metàl·lica en Donofrio, vull dir, és el com es diu, el no sé què Patoso, no?
Sí, el recluta Patoso, sí.
El recluta Patoso, no creus que farà el que fa després, vull dir, l'estan xinxant, el xinxen, i al final la lia parda. Pues, si tu pots arribar a creure, no?, que han jugat amb aquesta nena, però la nena ha tingut un mal dia i la lia parda.
Home, però...
És un mal dia, lo tiene cualquiera.
Però, clar...
Però, bueno, no, jo... Clar, jo també estava pensant, ens estan manipulant des de la sèrie perquè ja veuràs tu que això té una explicació, ja veuràs tu que això no és... No sé, vull dir, han jugat
però
amb
no,
nosaltres, ho han jugat
sí,
bé i...
I encara que tu pensis que, ostres, no m'ho puc... M'ho crec i no m'ho crec... M'estàs ensenyant això
sí.
I alhora no m'ho vull creure. És això, no m'ho vull
clar.
Creure.
Sí.
Perquè i l'Evan la coneixem i recordes, és que tens memòria fotogràfica de l'escena quan en Mike l'acull a casa, en el sòtan, no? En aquell sofà, amb aquelles mantes, dius, com pot ser, no?
No, no, clar, no lliga això amb, amb el personatge que has conegut tu després, però... tinguent en compte que és una escena d'abans.
D'acord, clar. El que no saps, i vas molt perdut, i jo anava molt perduda, és quin sentit té tot això? Per què m'ho esteu explicant, tot això, no? Que això, bueno, després ja ho vas veient i ho vas lligant.
Clar, amb això anirà jugant la resta de la temporada, anirà jugant una mica aquesta ambigüitat.
I li fan recordar... És que mira que cruels els germans Duffer, li fan recordar, rememorar aquest trauma i una altra vegada. O sigui, és que clar, jo també fotria allà una... En fi.
Bé, total, que d'aquí ens anem al present, l'any 1986. Ja han passat 8 mesos després dels esdeveniments de la temporada anterior i aquí ja trobem, doncs, que recordem que acabava que l'Eleven era adoptada per la Joyce i se n'ha anat a viure amb els fills de la Joyce, en William Jonathan, i estan allà, doncs, a Califòrnia, comparteix institut amb en Will, i allà, doncs, l'Eleven fa unes manualitats, no? Recordant la pena d'en Hopper, que suposadament és mort, i ella creu que és mort, i comença a patir assetjament, que llavors es veu ja de manera més exagerada en el capítol següent, a l'escena aquesta del roller, no? Tan divertida, tan vuitantera, d'això de fer patinatge, també molt americana, no? D'aquesta sala de patinatge en la qual s'acaba enfrontant a la seva assetjadora.
Hem de parlar de manualitats de la pobra Eleven, ¿vale?
Sabia que...
No costava res. Total, acabarà per terra i li trencaran.
Sí, llavors.
no deixis a la nena, que té uns poders de l'hòstia, rotllo Charles Xavier, que faci aquesta merda de manualitats que ha fet. Vull dir, és que és molt trist, és molt lamentable. Jo quan li tiren a terra i li trenquen, vaig respirar aliviat del rotllo. Bueno, per fi algú que té un criteri artístic i no deixa que això vagi a més. No sé. Bueno, tornem. El tema rolling patinatge està molt bé, és el que tu dius, no? Inclús van posar la música aquesta de Spin Around, no sé com es diu la cançó, bueno, que està molt bé, està, tal, i allà li fan la guitza. És com una mica embú de bola de drac, no? Li comença a tocar els pebrots i comença a... que pot estar allà en qualsevol moment aquesta nena. Ho porta molt bé, accepta el bullying d'una forma lloable, però, bueno, jo crec que la darrera temporada, la cinquena, matarà tothom que estigués allà en aquella sala de rolling. Ja veuràs.
A veure, el que té ell aquí és que no té poders. Aleshores, és com jo clar. Vull, però no puc. El tema és el You Spin Me Around, de Dead or Alive.
Ah, això, sí. Que faig un KitKat i us animo que busqueu a YouTube aquesta cançó, que ara l'Ignasi us tornarà a dir el nom.
Spinning Around, no?
Digues el nom un altre cop.
Spin Me Around, de Dead or Alive.
Vale, busqueu en Jimmy Fallon aquesta cançó i el prota de Ant-Man, en Chris Rudd. Mireu, perquè està molt
Paul,
divertit.
Paul Rudd, ja sé que hi ha molts Chris a Marvel, però Paul Rudd.
En Paul Rudd, li dic Chris. Pues està molt divertit, és una paròdia del videoclip original de Dead or Alive i està molt divertida.
Ja ho buscarem.
Si voleu.
Jo no,
dir,
jo no havia
anat
amb
no vosaltres.
Estàs parlant amb l'audiència.
L'audiència
està fent que sí amb el cap, que us s'hi sí. Posen ara a buscar-ho.
Pues que ho facin.
jo pateixo molt, que suposo que ja és això, la impotència que sent... L'Eleven és la mateixa que sentia jo quan ho estava veient, perquè el bullying hi és encara i sense poders. Imagina't què fa sense poders. O sigui, penseu què hauria fet si té poders.
Jo el que vaig pregar és sort que no estava en una pista de patinatge sobre gel, perquè...
A les
cuchilles, no?
Les fulles aquelles, no? Sí, clar.
Jo no he anat mai, diria, amb una pista de roller d'aquesta, però el que vaig veure és que tot allò que passava a l'institut també passava a la pista. Deu ser l'única que deuen tenir en aquesta ciutat on han anat a viure, de Califòrnia. I a més, hi va amb en Mike, que acaba d'arribar, no? Si no m'equivoco, que acaba d'arribar per aprofitar aquest... És primavera i tenen aquest... Nosaltres tenim Setmana Santa, ells tenen aquest Spring Break i llavors va a veure-la i la situació és raríssima. O sigui, ella li fa veure que tot va molt bé, que, clar, no, està contentíssima de que Mikey sigui allà, la mínima que pot li agafa la mà, l'altra està una mica, no sé si empanat o poc receptiu, i clar, quan veu allò, a mi em va caure els ovaris a terra quan el teu xicot no et dona suport. O sigui, això mai de la vida. O sigui, a sobre del mal tràngol, vale, li ha trencat el nas amb un patí, perquè home, també s'ha ella s'ha passat, sí, però ella porta tocant-li, burxant-la i fent bullying a l'Eleven tot el curs. Llavors, ostres, l'últim que has de fer és...
Perquè jo...
Marginar, o sigui...
Jo crec que el Mike no assimila o no sap que a l'Eleven l'han fet bullying per ell. Tot va bé, perquè és així com li ha explicat ella, i allò és com... Potser ell la responsabilitza de... Estàs perdent el cap, perquè com és que li has fet això a aquesta noia que no t'estava fent res, no? O sigui, però... Bueno, no ho sé, em dóna a mi aquesta sensació com que ell està totalment alineat del que li passa, i l'únic que sap el que viu l'Eleven és el Will, i clar, està totalment enganyat amb Mike.
I també he de dir que Mike, després de tornar de la mili, perquè el nano ha crescut, vull dir, sí, que, joder, els 8 mesos més canviants de la història de la humanitat. Vull dir que
ja va per joder, jugador de bàsquet, eh?
Estiu. Hòstia santa, sí. Pues... És el que dius, no? Que porta... Que el tio pensa que està tot bé i de cop i volta és... Hòstia, què està fent aquesta? Fotent-li una pallissa a l'altra, no? De... Pues el tio li trenca els esquemes. Però sí, estàs buscant que es solidaritzi més amb l'Eleven, no? En aquell moment. Però el veus una mica... No sé.
És allò de primer jutgem i després preguntem què ha passat.
I llavors tenim aquí el tema, que si voleu el traiem ara i l'explotem una mica, perquè sí que es va desenvolupant al llarg de la temporada, sobretot al final, però sempre hi és present, que és què li passa a Will, no? És a dir, Will, quan arriba Mike, doncs el seu comportament comença a canviar. Veiem que quan està amb Eleven, doncs ell es posa trist, bueno, veiem que alguna cosa li passa, no? Jo crec que t'estan posant totes les pistes perquè ja tu com a espectador te'n donis compte que s'ha enamorat, vull dir, està enamorat de Mike i el troba a faltar, veu que no serà correspost perquè està enamorat d'Eleven i aleshores... mai s'atreveix a donar el pas, no? I el veiem aquí un Will, que a més l'actor ho fa superbé, molt retret en si mateix, no expressar els sentiments, no explicar a ningú el que li passa, el seu germà està de fumeta doncs, d'aquests 8 mesos i també està totalment doncs, fora del món en què viu la seva família, aleshores, bueno, és allò de dir, per què no confies? No. És una situació complicada i per mi reflecteix també molt, molt el sentiment com era l'època, no?, en aquest cas.
Sí, i això que ell va donant pistes, però en el primer episodi o en el segon, que és quan lo de les manualitats de la casa aquella de merda que fa l'Eleven, abans de l'episodi de que la deixin en ridícul, ell pel passadís porta una pancarta que ha fet de manualitats,
sí,
i es veu molt breument, és un segon, i la seva pancarta que ha fet és de l'Alan Turing, que era homosexual. Vull sí. dir, jo crec que està donant pistes als primers episodis, després ja és evident, no?, que sent algú per en Mike i que inclús l'actor ho ha dit, no?, en alguna entrevista ha dit sí, és el que és. Però te van donant pistes com dels anys 80, potser estan profundint, no?, del rotllo com diries, clar, perquè ara estem vivint una llibertat que, bueno, cada cop volen que tinguem menys llibertat, però tenim més llibertat que als anys 80. Als anys 80, algú gay, algú homosexual, era mal vist, era com ridícul, era d'acudit, no? Era acudit de l'Arevalo. Llavors, inclús als Estats Units, que són uns puristes, són vamos, als Estats Units, que és la meca de tot el políticament correcte. Llavors, jo crec que anaven donant pistes, no?, amb lo de l'Alan Turing, el pentinat aquest, el pobre pentinat, i llavors, quan avança la sèrie, ja ho veus clar, però la primera vegada que fa l'aparició, pues, dius, hòstia, pot ser o no pot ser? I després ho vas veient que sí. I ja quan l'actor ho ha dit en diferents entrevistes, pues, ho deixa ben clar, no? Que jo crec que la cinquena temporada... Bueno, ell, inclús al final de la quarta temporada... Hòstia, m'estic enrotllant com una persiana. Al final de la quarta temporada hi ha els jocs aquells de mirada, de sentiments i tal, i ja deixen superclar que ell té sentiments per en Mike, no?
No sé què m'ha passat, perquè jo no ho he captat. És a dir, sí que dins no ho he etiquetat d'aquesta manera, no ho he, com dir, ah, mira, homosexual, check. No, senzillament, no sé, l'he vist que patia, que sí que tenia sentiments, que passava alguna cosa, que finalment li diuen al seu germà Jonathan que ha estat absent durant molts capítols fins que, bueno, se'l requereix com a persona una mica més adulta, però no he estat tan atenta en si és homosexual o no ho és, no ho sé. No, el meu detector no ha funcionat.
És que potser no ho sap ni ell que és homosexual. Clar, ell se sent atret. Que ell està enamorat del seu amic i
ja està, no?
Jo pensava
que era això, que ells són tan amics de tan petit que, a més, crec que està fins i tot decebut. En Will és que està molt decebut de moltes coses. No ho heu notat? Està decebut perquè
sí.
La Eleven no li va bé i no sap com ajudar-la perquè ell se sent que no pot, perquè ja té prou feina amb el que carrega. No es pot... amb la seva mare no hi poden comptar. Us adoneu que en aquesta sèrie amb els adults no hi pots comptar?
No, és que els adults tenen la seva trama independent i després en parlarem, no? Vull dir, perquè se'n van de la mainada, els deixen allà sols a casa...
Exacte, a càrrec d'en Jonathan, que està fumat tot el dia.
Sí, sí.
Però bé, hi ha... que no vull dir que als anys 80 també una mica ja passava això en algunes cases, que no estaven tant per la mainada, i si hi havia algun de més gran, si el teu cosí més gran o la cosina hi podia ser per allà, te quedes amb la cosina o amb el cosí, no? Vull dir que no, el que he vist és que una complexitat que m'ha agradat molt, que no era ni blanc ni negre, sinó que ell té sentiments, que està molt decebut amb en Mike també, per com ha vingut, per poques que... perquè ja no... és el de sempre, no? Ell vol reprendre aquelles sensacions de quan eren més petits i en Mike està... bueno, ha fet la mili, diu en Paco. En Mike està per altres coses. Mm. Vull dir que...
El que passa, hi ha aquella conversa que està molt bé, que ja tenen més avançada la sèrie, quan van amb el cotxe pel desert... I...
Ai, quina tristor, aquella conversa.
I li està parlant, li està explicant al Will, en el Mike, doncs, el que li ha de l'Eleven, els sentiments que té i tal, quan està parlant en nom seu, no? I aquí el Jonathan, que ja se li ha passat la fumeta, vull dir que ja va serè, escolta la conversa i se n'adona que està parlant per ell.
Sí, sí.
No, saps? Hòstia, és com...
Clar.
És moment...
Jo crec que el que li passa...
Sí,
sí,
trist, eh?
Està molt bé, aquest.
Sí, sí, sí.
I el que li passa a en Will també és que ell creu que si mostra els seus sentiments de veritat perdrà en Mike. I llavors és una lluita del rotllo perdo el meu amic, perquè clar, vull dir que són els 80, vull dir, han fet un... A veure, han edulcorat una mica els 80, però sí que han fet un resum de la societat de l'època.
Sí.
I no estàvem tan avançats com ara, vull dir, al contrari. Vull dir que, clar, jo crec que el problema que té aquest nano és que si mostra els seus sentiments de veritat, ell té por de perdre el seu amic de tota la vida. Vull dir... I per això està com està.
I una de les coses que fa la sèrie, que ho hem comentat diverses vegades en diferents sèries en el programa, que a vegades de sèries que passen al passat es dona una visió actual, no? I en aquesta no, és a dir, amb el tema com aborda l'homosexualitat del Will... És com si tal manera passés en els anys 80, si no li fem com que això és una sèrie que es fa actualment, una mirada actual sobre això, sinó que és una mirada al passat literal, perquè la conversa que té en el Jonathan a l'últim capítol, no?, quan estan amb lo del gel i tal, amb l'Eleven, que ja una mica se sinceren, ell mai diu ni que està enamorat de Mike, ni que és homosexual, o sigui, no ho expressa explícitament, ho insinua, el Jonathan ho entén, ja sap el que li passa, tots dos parlen, cadascú sap del que estan dient, però falta aquesta cosa de... ho tinc que dir, ho tinc que treure, no? En cap moment es fa. I això també és molt sí. de l'època.
I si us heu fixat, sí. ja que abans hem posat molt d'èmfasi en el seu pentinat, amb Will sempre va amb pantalons de pinces i camisa per dins, a mi amb cinturó. Passi el que passi.
Això és pitjor que el pentinat, eh?
Passi el que passi. Camisa sí, de quadros, sí, sí. Vull dir, va, però...
Però t'he dit una cosa, figuri. Això també és molt de l'època, aquest tipus sí. de vestimenta, vull dir...
Sí, sí, sí. Però bueno, la resta van una mica...
Sí,
més...
podies anar amb camisa hawaiana informals. I com
jo, a... Jo patia, pensava, ostres, si has de córrer amb això... Vull dir, bé, però potser una mica més incòmoda.
Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més sobre aquest tema.
No, que aquella escena de la furgoneta...
Hem parlat del pentinat? No.
Però potser a l'època es duia, eh? Una mica així.
Sí, no, i tant.
Segur, sí. Sí, sí, home, ah, sí. És el pentinat He-Man.
Ostres, que Paco, que jo l'havia portat, per favor. Però, en fi, tampoc podies dir gaire res.
Bé, del tema Will Mike, alguna coseta més? O no? Tirem endavant.
En Mike hi ha moments que em desespera, us ho haig de dir, eh?
Sí, em desespera.
Em desespera moltíssim.
Bueno, és un nervi, aquest nano, és un nervi. Per això està sí. tan prim.
Sí, sí, sí. Però el seu, ja sé que sí, és el seu però... personatge, però és que hi ha moments i diàlegs i algunes expressions facials que, bueno, el fotria fora de càmera.
No.
Jo, sí, sí. Jo, si el futur de la franquícia de Caçafantasmes passa per aquest nano, per l'actor, a mi... Clar, perquè de l'última de Caçafantasmes, que m'agrada tot, el que més em grinyola és ell. Perquè fa el mateix que ha fet aquest personatge en la darrera temporada de Stranger Things. És cara de peix bullit tot el rato. És com, ei, que jo passo per aquí, ei. Vull dir, tio, joder, que has de caçar fantasmes l'any que ve un altre cop. Vull dir, espavila. I a Stranger Things em passa el mateix. És com el que ha dit la Marta, no? Que hi ha moments que dius, aquest nano...
Va, a mi m'agrada, escolta, què voleu que us digui? A mi... Sempre anem amb fòbies
que després ja s'espavila més i jo crec que...
Amb Cobra Kai feu igual, eh? Feu igual.
Tom,
vull dir,
no,
m'agrada,
no
sé què.
No, però que està molt ben fet perquè el personatge ho fa i l'actor ho fa i... Bé, ja...
Vols dir que interpreta o fa el que sap fer aquest nano?
No sé.
És que clar, és que l'hem vist sempre fent una mica el mateix. Vull dir, tampoc he tingut l'oportunitat de fer alguna cosa diferent.
Ja la tindrem, que està dirigint la seva pel·lícula, que ha escrit ell i no sé si també la protagonitza ell.
Oita, veus?
Ah, sí, també, ja.
Sí.
Amb 19 anys ja està fent pel·li.
Sí, fa els 20 al desembre, us ho dic ara, i aquest actor que aviat es podrà dir director, es veu que ja ha dirigit alguns curs i els germans Duffer diu que té molt de talent. Que serà un gran director.
Pues mira, la cinquena temporada que li deixin dirigir un capítol de la sèrie, o no?
Sí, el de la seva mort. Ell i Robin es suïciden.
Ai, bueno, va, anem. Continuem avançant per la trama. Apareix, o torna a reaparèixer ja aquí, el personatge d'Owen, que és el que interpreta el Paul Reiser. En aquest cas, per prendre Eleven, en principi, per agafar-la o per dir-li, doncs, bueno, vine, perquè estan passant coses rares a Hawkins, que encara no n'hem parlat d'això, i hi ha un perill allà, per tant, de que tu intentis, o alguna manera per recuperar els poders, no? I és ella, doncs accepta anar aquí, i pel camí deixa els altres amb uns agents que són de l'FBI, són aquests agents?
Sí.
Sí, de l'FBI, no? Clar, allà arriba l'exèrcit, com sempre, tiroteig, que jo vaig patir molt en allà, perquè, bueno, a més, li deixen la casa de la Joyce completament destrossada, la casa nova, i res, furgoneta de fumetes i cap al desert a veure si trobem a l'Eleven, no?
Sí, a mi aquella escena dels agents de l'FBI destrossant-ho tot... No, a mi aquests agents em van recordar els de aquesta pel·lícula de Will Smith, que eren, no, aquests homes de negre que venien d'un altre planeta.
Sí.
I pues, em va recordar això, perquè arriben i foten el gran merder totes les pistoles, els trets, i sempre a casa de la Joyce acaba destrossada, us ho heu fixat? Sempre acaba algun tros que aterra o, no sé, sempre acaba enrunada. Aquesta escena, l'actor Noah Schnapp, que fa de Will, diu que ho va passar una mica malament, perquè... vulguis que no, els trets se senten, o sigui, són efectes especials, eh? Però tot va molt ràpid, molt caòtic, i aquesta sí que li ha quedat una mica, com dir, aquesta m'ha quedat a la memòria, eh? Només dels primers episodis i gravar aquesta, déu-n'hi-do, vull dir que sí que se'n recorda. No sé, tot és plegat, és aquella, és com Solos en casa, no? És com estan els nanos allà,
sí, però amb tiros,
sí, amb tiros, s'escapen de l'FBI, s'emporten un policia a la furgoneta de l'Argyle, que, en fi, no sé, que fan pizzas, no? L'Argyle.
Sí, però allò també és superfumados, aquella furgoneta.
També. Una... Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Vull dir, moltes referències en una sola escena.
Escolteu, el cabell del Fumeta, com es diu, Argyle, no?
Sí.
Sí, és de veritat.
És real?
Sí, l'he vist en entrevistes, hòstia, sí. Que... tens enveja, com ara, que... Paco?
Jo que ja clarejo per tot arreu, ho veia i deia, quin desgraciat.
Sí, sí, sí.
Que em podria donar una mica...
Jo no vull dir res, Paco, però veig moltes obsessions pels pentinats. Jo no vull dir res,
sí,
però algú te passa.
És la crisi dels 40. Bueno.
Ja passarà.
Bé, a partir d'aquí tenim ja la trama pròpia d'Eleven, separada en el grup, a Nevada, on retrobem a ella amb el doctor Brennan, que jo, aquest personatge, no sé vosaltres, però jo recordava o m'adonava la sensació que havia mort al final de la primera temporada, que no havia tornat a aparèixer, i aquí, doncs, la, no? Vull dir que torna a aparèixer en aquest tanc que construeix, el qual anomena Nina, que ha de permetre a Eleven accedir en els seus records i a través d'això recuperar els seus poders, no? I aquí tenim tota aquesta subtrama que ens lliga amb el moment aquest inicial que havíem comentat, en el qual nosaltres descobrirem tot el que va passar a finals dels anys 70 en el laboratori, qui va ser responsable d'aquesta matança, i coneixerem a un nou personatge, que és aquest tal Henry Krill, digue-li Juan, no? En aquest moment, en aquest és en Juan, que és el primer experiment del doctor Brenner. I va, vinga, digueu-me cosetes de tot plegat.
Recordetes és que es gasten una milionada amb tenir allò, i després a l'hora de posar els noms posen 1, 2, 3, 4, o sigui, pensa't noms més originals, vull dir que projecte, no sé, Arma 12, no sé, coses originals, jo què sé, però bueno, en fi, no, bé, jo estic igual, jo quan el vaig veure aparèixer vaig dir, però aquest no estava mort, vull dir, em va sobtar força. També està bé aquella trama perquè ens ha d'explicar el perquè de tot plegat. Vull dir, perquè gràcies a aquella trama, gràcies a la Nina, gràcies a tots els flashbacks que es fan, veiem d'on ve tot, de l'univers que estem patint, d'on ve, no? D'en quin moment exacte ve aquell univers. Vull dir que bé. Una altra cosa, ja sabeu que a mi m'agrada treure punta al llapis, és si aquella és la porta d'accés als laboratoris, com han entrat els tancs i les màquines tan grans? Si és l'única porta d'accés, vull dir, tenen que tenir una altra porta d'accés, no? Per allà només hi cap a una barbacoa petita, vull dir, és
sí.
Una...
Bueno, no sé si... Bé, clar, ara aquí és... Quan ho devien construir en el seu moment aquest búnquer, no? Jo què sé, devien...
Jo crec que és com un moble d'IKEA, que t'arriba per peces... I a dins el muntes.
O deuen tenir, jo què sé, unes portes d'aquestes per posar les coses a dintre, que són diferents d'aquella porta, i jo què sé, tio, fas unes preguntes que...
No sé, no, però jo cada cop que veia aquella porteta petita, veia, hòstia, i el tanque aquest, com l'han fotut? Hòstia, i els ordinadors aquells? I tota la gent que ve a treballar per aquí tots els dies? Vull dir, clar, el meu cap era un hervidero.
Ah, no, jo, la gent que està allà, jo crec que hi viu allà.
Sí, ja
pot. I no veu mai el sol. Jo crec que hi viu.
Mira que el sol de Nevada és molt bonic, eh?
Ja, sí, ja es veu.
Per prendre-hi el sol una bona estona.
Doncs això que dieu que havia mort, clar, tota l'escena del primer episodi, no?, amb tota la matança, que tu veus allà el doctor Brennan... Brennan o Brenner?
Brenner.
Brenner, que et serveix de pròleg perquè el veuràs en carn i ossos, no?, dins d'aquest búnquer. Els germans Duffer, quan van escriure el guió per a la primera temporada i van escriure aquest personatge, ja van posar les bases perquè en algun moment ells dos es van acordar que tornaria aquest personatge. O sigui, és allò, ostres, ens ha quedat tan bé aquest personatge, ens agrada tant, que ha de tornar. I van creure que aquesta quarta temporada era el moment ideal. Bueno, perquè també és la penúltima, suposo. Si el volen fer tornar, doncs ja està bé. Que també el fan tornar i al final se'l carreguen, que això està bé perquè és un pare que havia de morir. És un, no? Vull dir, és un pare castigador, manipulador, que tampoc saps ben bé per qui treballa, no sé si és el científic. Aquesta imatge que ens fèiem als anys 80, també dels còmics, del científic boig. Que...
Sí, però el tio és dur, apreta, però aconsegueix que Eleven recuperi els poders, que finalment
bueno,
era el
escolta,
que volia, no?
Sí, clar, la letra con sangre entra. És que, clar, així està... Vull dir, potser també ho hauria aconseguit d'una altra manera, saps? I també hi ha en Sam...
Digues. No, anava a parlar del pentinat i del cabell del papà.
Per cert, només diré una cosa, que torna, si us heu fixat, torna el doctor Brenner, però amb una cicatriu a la cara.
Clar, són les ferides que va sobreviure.
Que
no?
els germans Duffer volien, van pensar en la cicatriu d'Aníbal, amb aquella, quan se'l veu una cosa fastigosa, no?, unes cicatrius molt profundes i mal curades, i el Matthew Modine va dir que ell no s'hi veia amb aquestes cicatrius, i li han fet una que sí que li travessa, veu que li travessa la cara, però més discreta.
De totes maneres, ja m'avanço i puc dir que puc estar d'acord amb en Paco, que és envejable que Matthew Modine, a l'edat que té, tingui aquesta palambrera. Vull dir que...
Joder, sí. És fastigós. Jo cada cop que el deia és mata-lo.
Un altre, vinga.
Bueno, i la planta que té?
Sí.
Vull dir que...
Bueno, sí, però no ha envellit bé. Vull dir, perquè tu agafes la Gina Davis de la Isla de les Cabezas Cortadas i l'agafes a ell, i la Gina Davis ha envellit molt bé i aquest tio ha envellit molt malament. Vull dir, tindrà molt de cabell, però és una passa.
Això són moltes hores de sol i platja.
Bueno, total.
Clar, Nevada.
Tornem al tema. Tornem al tema que tenim els nostres amics que han d'intentar trobar on està aquest projecte Nina, no? Les coordenades aquest que li dona la gent de l'FBI. I aquí truquen quan han de connectar-se a internet? Doncs truquen a la Suzy, que és la xicota d'en Dustin.
Bueno,
no?
La bueno, xicota.
No, sí, no? Amb el gran moment de la història interminable de la temporada anterior, i aquí coneixem doncs la família i tot.
Brutal,
i,
la família.
Meravellós, no? És un bon moment aquesta parada està molt divertida.
La casa de la pradera és aquella.
Una mica, sí.
Sí.
Molt bé. Molts de fills, Paco? No et vas posar nerviós allà amb tanta criatura solta fent de les seves?
Sí, perquè era el que dius, no? La casa pradera hippie amb Capitán Fantástico, no sé si l'heu vist.
Sí, és aquest rotllo, sí.
Sí.
És aquest rotllo, no? Sí.
Bueno,
però,
és...
americans.
Sí, hi ha de tot. Segurament fan classe a casa, no?
Bueno, jo crec que al final a tothom li va agradar tant aquell personatge que d'alguna manera s'havien de buscar una excusa per fer-lo tornar aquesta temporada, no? I ha estat
xulo. I molt bo tot el lèxic, no? De que si routers... Què m'estàs explicant què és això, no? I ella és... bé, parla de routers, d'IPs, de no sé què... Vull
una avançada a la seva època.
Sí.
Bé, i a partir d'aquí, si voleu, ja comentem aquesta... Bueno, que encara no hem parlat de Vecna, perquè estem en un altre moment, no?, en una altra trama, però sí que sabem que Juan, aquest pseudoamic, no?, d'Eleven, que l'estava ajudant durant aquella època, realment és ell que fa tota la matança i en la lluita amb l'Eleven petita, doncs acaba enviant-lo en un altre món, que és aquest Upside Down, i a través d'aquest món aquest personatge va canviant, es converteix en el personatge Vecna i acaba com espatllant-se aquest món, no? També perquè quan veiem que la travessa per primera vegada no és igual que com el coneixem actualment, no? Vull dir, aquí en aquest moment em va, no sé, va sorprendre molt.
Sí, bueno, és una mica la gent que comença a fer-se un tatuatge i 10 anys després està tot ple de tatuatges. Vull dir, potser el tio veu que l'inframundo aquest, l'Upside Down World in the Negro, li comencen a sortir les venes, li comença a transformar-se i li agrada i ho fa més. No, també és una perversió, no? El món aquell, l'inframundo aquest, que jo li dic inframundo per... però no em diguis per què, no ho sé, però és una perversió, és una perversió, i si ell ja tenia una petita ferida de quan li leven l'envia a Pastafang, a lo millor l'inframundo aquest ho genera més, no? Vull dir, el va transformant i l'odi el transforma, no ho sé, bueno, és...
Jo vaig entendre cosa... més cap a aquest cantó, que és... Sí que entenc que la climatologia d'aquest món és molt violenta, que és molt erosiva, però alhora el seu odi, les seves ganes de venjança, també li fan canviar la fesomia. Que, per cert, si en Mike Vanah ha fet un canvi extraordinari, l'actor, bueno, el personatge, que és en Krill, no? Henry Krill, com és que medeix 4 pams més com a Vecna? Perquè no és només que la cara... És com si la pell la giressis, no? I tots els tendons i venes estiguessin a l'exterior, exposats, que li surten uns tendons...
Però això és fruit d'haver estat en aquest món que se'l va menjant, el va transformant.
Sí, sí, i a més ell es fa amo, no? Perquè quan ell arriba no hi ha amos, és a dir, les bestioles campen per allà i és molt desèrtic, això sí, molta roba...
Sembla que la seva personalitat fosca també canvia el propi món, no?
Sí, jo crec que sí.
Sí, però hi ha un gimnàs.
A casa seva?
Vale, el tio... No, el tio ha muntat un gimnàs. El primer que va fer és, vale, jo arribo aquí, què faig? Un gimnàs per créixer 4 pams més. Em poso uns gemelos com l'Arnold Schwarzenegger a Mister Olympia. Vull dir, no, és el que tu dius. No? Jo crec que el seu odi ha fet els ratpenats aquells, els ha fabricat ell, no? Amb l'odi. Vull dir, ell ha transformat el que ja era i ho ha fet encara més xungo, no? Perquè té una venjança a l'interior que jo crec que manipula inclús el seu entorn.
Un mal karma. I tot ha quedat impregnat, no?
Però
alhora fa recrear el seu món exterior, en el seu món, diguéssim, sobre la Terra, en aquest Upside Down. Vull dir, la casa la recrea a la seva manera, més fosca, més...
És que recrea tot el món a l'inrevés, no?, el que li diuen.
Sí.
Vull dir que... Perquè allò no era un inrevés del nostre món, però fosc. Això ho fa ell, entenc
Clar,
jo.
Clar, ho crea
fa
ell.
Sí, sí.
Bé, i aquí aniríem potser ja cap al final d'aquesta trama, que una mica ens enllaça amb l'altre, per tant, si de cas ja en parlarem ara quan comencem amb la segona de les trames principals, però bueno, tenim que l'única manera de connectar, perquè ells saben que Hawkins està passant tot això però no tenen la manera d'anar-hi, doncs és trobar, ara que ja han fugit del laboratori, està el papa de l'Eleva mort i tot això, doncs trobar un congelador, una nevera, posar-hi gel i li leven allà perquè pugui connectar-se d'aquesta manera amb el que està passant a Hawkins i poder mentalment doncs,
bueno, no
ajudar-los.
No busquen una nevera, busquen una banyera. Però l'únic que tenen és la nevera on guarden els pans i les pizzas congelades.
Exacte. No és una benzinera, però és un d'aquests pizzeries de carretera, no? O fast food de carretera.
Sí. Que, per cert, fan molts de quilòmetres, aquests. A mi em van fer patir molt, perquè ara hem d'anar allà com si estigués aquí al cantó i tenien una mà de quilòmetres i amb un mapa de paper.
Vull dir... Clar, no havia GPS, aleshores.
No hi havia GPS, ni el TomTom, ni coses d'aquestes.
Sí.
No, i si en sobre els dos que condueixen van fumats,
sí,
doncs
sí.
No em fiaria,
Sí, perquè tornen a fumar,
Sí.
Perquè són molts quilòmetres.
Thank you.
Doncs va, si voleu anem sí, sí, per la segona trama i enllaçarem aquí ara en el final, així lligarem les dues, que és la de Hawkins, la que tenim en Dustin, en Lucas, la Max, la Nancy, la Steve, la Robin, Lady Manson, l'Erica i aquest Henry Krill Vecna, no? Potser aquí és la que també hi ha més personatges i que comença amb tot això del Hellfire Club, no? Aquest club de joc de rol, la contraposició en aquest primer capítol, no? Entre l'equip de bàsquet i els roleros, aquí amb el Lucas que no sap a qui deu la lleialtat, si a uns o altres, vull dir que bueno, està molt bé, no? Com ho va portant i aquesta escena del primer capítol, no? Com et va inserint imatges del joc de rol i del bàsquet com si es tractés de la mateixa emoció, que de fet és la mateixa emoció per uns i altres, no? Però bueno, crec que està molt bé perquè intenta trencar esquemes, no? Allò, ei, la gent no es pot emocionar doncs, jugant un joc de taula i aquí la gent s'emociona només amb el bàsquet, no? La cosa més física, doncs no. Està bé com ho contraposa la presentació del personatge de Lady Manson.
Jo, en Lucas, aquesta temporada també m'ha fet una mica la guitza. M'ha agradat molt, molt, molt la seva germana. Vull dir, li han donat un pes específic molt guai, que ara no sé com es diu la germana de Lucas, però m'ha agradat molt el seu rol, vull dir. Sí, molt bé. En Lucas sí que és veritat que entre el de Max, entre el de jugo a rol o jugo a bàsquet, vull dir, té els problemes que doncs això ha passat, vull dir, jo me'n recordo quan anava a l'institut i tal, doncs això, bueno, a l'institut a la Salle, per dir alguna cosa, els que jugàvem a rol o anàvem de còmics o el que sigui, no érem els esportistes. Bueno, el meu cos ja diu que no sóc esportista, no? Però vull dir que eren com dos mons separats que no podien ser amics, aquests dos mons. I és veritat, vull dir, el tio té el problema aquest de triar entre bàsquet o rol, no? I té un... Vamos, i té un cacau mental aquest nano en aquesta temporada molt gran. I, torno a dir, un contrapunt, un favor que li fa a la seva germana és que pren decisions que potser les haguessin pres a l'anterior temporada del Lucas, i les fa l'Erica, i molt bé, vull dir que li posa tots els ous que no té el seu germà. Això sí, el seu germà té un cabell, l'has vist, Ignasi? Una copa té.
Sí, sí, sí. Marta, sí, va.
El Lucas, crec que el seu personatge és molt coherent amb el que hem vist fins ara, que ell vol ser dels guais jugant a sí, bàsquet, i pateix en els dos mons. En Lucas pateix. El que passa és que és un noi que és un supervivent. I a més és afroamericà. O sigui, que té un aspecte en contra, però tot i així és un lluitador i és d'aquells d'anar fent i vol ser de l'equip de bàsquet perquè, carai, segurament li agrada jugar a bàsquet i també li agradaria estar en el club de rol perquè també li agradaria... Però en aquest institut, i que, com en molts altres, com bé has dit, Paco,
molt, sí,
has de triar o ser un pringat o ser dels guais. I, clar, ell tria ser dels guais, perquè, a més, l'han acceptat d'aquella manera. Perquè li fan passar, que això és molt equivalent a les proves del principiant, no?, del que acaba d'arribar, li fan passar una mena de prova de lleialtat, que és molt bèstia. I m'agrada molt que, a través d'aquesta trama o subtrama, surti reflectit aquell moviment que hi va haver en contra dels jocs de rol, que eren com sí, que si jugaves a rol tenies una conducta gairebé de psicopatia o gairebé d'assassí, no? Perquè havien passat algunes coses, però eren és com tu sumes A més B, doncs fa C. Escolta, qui juga a jocs de rol és un assassí, és un psicòpata, no? I també sí, lligat amb la música heavy, amb el metal. Que Lady Manson, que l'han agafat com a la viva representació...
Amb aquells cabells llargs,
amb
no?
Amb aquells cabells llargs...
heavy metal. Un...
Quins cabells, la mare que el va parir.
Ostres, és veritat. Quins cabells, eh? Una mica ondulats...
Em sembla que deu ser perruca, perquè l'actor té els cabells així arrissadets sí, i té poc a veure amb...
Sí. vestit amb aquells pantalons apretats, a més és el líder, no?, del president, del que s'ho pren tot molt en sèrio, que també vol molta lleialtat, que viu amb un... Aquí hi ha la pobresa, no?, també, que està en aquesta temporada i en d'altres, en aquesta temporada justament la pobresa, viure amb rulots, que això existeix, als Estats sí. Units, i potser podríem anar-nos més enllà, també, fora dels Estats Units, vull dir, aquí a Europa, que viuen en aquesta precarietat. Ell viu amb un tiet, té un passat de familiar, oblidem-lo, sisplau, no?, perquè no ha estat fàcil per ell, es refugia en aquest club, és un d'aquests, no en teniu vosaltres, un d'aquests repetidors una mica grans? Que algun t'arribava quan tu ja estaves a punt d'acabar l'institut, sempre hi havia algú que no acabava de...
Doncs sí, perquè té 29 anys l'actor, eh? Vull dir, se suposa que es porten que no. dos sí. anys o tres amb el que dius, bueno, però bueno, fe, tinguem fe, no passa
tinguem
res.
Tinguem fe, eh? Ja sí. sabem que les pel·lis d'institut els
sempre
protagonistes
són més grans.
Són sí. més grans. Vull dir que està molt ben construït aquest personatge i li acabes agafant un carinyo.
Sí, pobre. No, i a més en el moment sí, que ell sí. reivindica la qualitat musical, no? I bueno, té allà les cintes de caset amb VHS, amb cinta, caset. No? Amb cinta de caset i això és música, no? I allà t'ensenya Iron Maiden i bueno, allò Metallica, no? I tot això. Vull dir que, bueno, està bé, és un bon personatge. I aquí enganxem al final, no? Amb aquestes morts que... Bueno, amb la mort del final, no? El personatge de Chrissy. Sí, sí. Que és moment pesadilla en un vestit total, no? Me recorda molt amb la primera sí. mort de la pel·lícula. Què anaves a dir, Paco?
Jo volia afegir una coseta, perdoneu, que el que ha dit la Marta, no?, de criminalitzar el rol i tal. Vull dir, jo he jugat a rol, sí que és veritat que no he jugat massa. Vull dir, potser vaig estar jugant 2 o 3 anys a l'acabat de l'institut i quan vaig anar a estudiar a Barcelona pues, ja em vaig enganxar els còmics de tot a tot, vale? Vull dir, però va haver una vegada que m'han de tenir un tio a Barcelona que havia matat a una o dues noies o algú més i tal, i el van enxampar i van dir les últimes hores antes de cometer el asesinato se le vio en las cámaras del snack del triángulo y luego fue a Arco de Triunfo donde hay tiendas de cómic. Clar, és la pregunta que jo feia quan baixava a Barcelona. Jo començava a l'snack i després m'anava
sí, sí.
cap a l'Arc de Triomf amb Norma i tal. Clar, estaven fent un retrat de lo millor el 80% de la gent que anàvem de Girona a Barcelona els dissabtes pel matí a comprar còmics. I a sobre jo escoltava heavy, jo escoltava hard rock, i és com, s'ha criminalitzat el rol, s'ha criminalitzat el ser diferent, no? Vull dir, hi ha uns estàndards que tu has d'estudiar, has de fer esport, has de tenir tal, has de tenir fills amb 22, has de tenir no sé què, vull dir, i sobretot als Estats Units. I està molt bé perquè ho reflexa, no?, de com s'ha criminalitzat. No, senyors, el que mata no és el rol, el que mata no són els còmics, el que mata és vendre armes, com després es veu a la sèrie, a adolescents. Vull dir que...
Si vols treure...
També és una crítica, no?
Home, el moment aquest, si ara l'has tret, ens avancem, però no passa res. El moment dels nanos... comprant les armes com, bueno, com si,
sí,
com
sí,
si
sí.
fos una botiga de llaminadures.
Sí.
No, o de bricolatge.
I això dius és als sí. anys 80, però és que avui en dia encara passa.
És el mateix, suposo que...
Hòstia, és que és, bueno, és fortíssim, no? Evidentment entenc que és una crítica, no? Perquè és que de la manera que t'ho posa, bueno, a mi se'm posava la pell de gallina. Dic, no pot ser.
Sí, jo ho entenc com a crítica, eh? Vull dir que inclús lo palurdos que són la gent que compra, no? Fan un retrat de l'Amèrica profunda aquesta analfabeta, no?
Sí. Absolutament.
Però fixeu-vos que l'equip de bàsquet, la majoria, sí que hi ha un nano afroamericà, un nano negre, però el líder del club de bàsquet és blanc, ros, ulls blaus, i és el més imbècil, el més racista, no? El més curt de gambals.
En Jason.
De tots. Sí. I es passa tota la temporada vestit amb la jaqueta i tot amb l'uniforme de...
Mm. Bé, com ha de ser.
Com ha de ser, mm-hmm. Sí.
Bé, dit això...
Quins cabells, Paco, que té també.
Mira, ho estava pensant ara, dic, quina pena
rossos,
que quan mor no se li fa un trasplant de cabell a algú que necessiti.
Bé, va, vinga, anem a buscar una mica què està passant aquí, no? Hi ha hagut aquesta mort, la qual acaben culpant a l'Edith. També tenim una altra mort també anunciada, no?, el segon capítol, que és aquest amic reporter molt jovenet del personatge de la Nancy, que dius, aquest ja te'l veus a venir, però des del primer minut del capítol.
Sí.
Pobret.
Sí. Jo aquest nano, perdoneu, és que ho he de dir perquè, clar, jo visc a Madrid ara mateix. Bueno, ara estic a Cantàbria, però visc a Madrid. Llavors, cada cop que veia els dos, a la Nancy i aquest nano, jo estava veient a la Ayuso i l'Almeida. ¿Vale? Clar, perquè són repel·lents. Clar, és que l'Almeida, bueno, que familiarment el coneixem com Carapolla, jo estava veient en Carapolla cada dos per tres. I ja quan mor, dic, mira, un menys, ¿vale? Vull dir, a veure si...
Bé, bueno, va, vinga, centrem-nos. Anem per un altre gran moment, també, que és quan tu estàs veient, mentre estan investigant, la Nancy i la Robin se'n van a la biblioteca per investigar, doncs, en Víctor Krill, no?, com a possible culpable d'això. Aquí anem investigant, no era un resident a Hawkins, el van ingressar en una institució, va haver-hi un assassinat a la seva família als anys 50, se suposa, doncs, que va matar a tota la seva família, doncs és aquesta investigació que van arribant, i és quan Nancy i Robin, doncs, arriben una mica a la pista i demanen hora per anar a visitar aquest tal Víctor Krill. I, bueno, diguéssim que s'hi cola amb una sèrie d'engany també molt anys 80, no?, aplicant la seducció amb un vell verd que és el director de la institució, no?
Per favor.
Que allà
molt
porten...
bona aquesta trama. A més, m'hi vaig sentir un pèl identificada a la biblioteca mirant aquella premsa digitalitzada amb les pantalles, perquè jo això ho he fet servir, soc molt gran. I vaig pensar...
No, jo també ho he fet servir.
Sí, però no fa tants anys que hi havia això. Sí.
No... Jo me'n recordo la biblioteca que hi havia a Girona, que era de la Caixa, tenia una màquina d'aquestes de... I jo hi jugava, vull dir, fins que em fotia en bronca, no? Però que no, que no ets tan gran, no ets,
bueno,
tan gran, Marta.
Bueno, gràcies. Va, doncs, m'agrada molt aquesta trama i potser aquí és on es comença a forjar aquesta relació entre la Robin i la Nancy, no? Que a priori no podrien ser amigues perquè no tenen, bueno, no tenen química, diguéssim, amb la sèrie, parlo amb entorn sèrie. I llavors, amb aquest rol que pren com a juguesca la Robin, perquè m'agrada... Mira, aquí la salvo, i salvo aquests moments que li molesta el vestit, que li molesten,
sí,
les mitges.
Sí, és molt bo, és molt bo. Sí.
Perquè això és així. O sigui, per què ens han de fer posar vestit i ens han de fer posar mitges si no volem? Que, a més, anava pobreta, que li sembla que li sortia urticària en el coll per portar aquell...
Però era per donar la imatge, no? Que...
Sí, clar, de bona nena, perquè sabien, clar, que aquest tio... Bueno, i cau de quatre grapes i al final aconsegueixen uns minuts amb en Víctor Krill. I llavors és... Ja sabem qui és en Víctor Krill.
Bueno, gran moment, no? Robert, sí, Englund aquí, que té un petit cameo, si tu vols. M'hauria agradat, sí, veure-lo una mica més, però vaja, la millor temporada per fer-lo sortir, sense cap dubte.
Sí, això que ell no sabia res, que tot va anar així amb una... No sé si ho puc explicar,
sí,
a Ignasi. El fet que Robert Englund surti amb aquest petit paper a la quarta temporada de Stranger Things és tot responsabilitat de la directora de càsting de la sèrie, que es diu Carmen Cuba. Llavors ella s'hi va posar en contacte i, sense dir res, els germans Duffer, que són els directors, guionistes, showrunners. I un dia, quan estaven tots plegats fent el visionat de les audicions, perquè els actors, possibles actors per aquell paper, enviaven les seves audicions, allà mig apareix en Robert Englund fent un speech, un monòleg que es veu que era impecable. I en Robert Englund era incapaç de saber de què anava o el seu paper o de què anava la sèrie i el to de que estava, que era tan i tan que veu tant de Pesadilla en el Maastricht. I clar, van quedar, però què fa aquest aquí mig de les audicions? I el destí va anar així i al final el van agafar, clar.
Hosti, és molt bo, és molt bo. Bé, total, tenim aquest moment de Robert Englund i també aquí tenim tota aquesta investigació, no?, de que Vecna està atrapant persones o estudiants d'institut que han patit aquest trastorn d'estrès posttraumàtic, no?, que és el punt en comú, que estan atacant o que sembla que pugui atacar a la Max i que la manera que han esbrinat, no?, a través d'aquestes investigacions, amb la conversa i tal, és que a través de la música tu pots aturar l'encanteri de Vecna, no? I aleshores, a través de la cançó preferida de la Max, per mi, tenim potser un dels millors moments de la temporada, no?, aquella escena al cementiri, quan llegeix la carta del seu germà, i tota la representació també de quan l'atrapa Vecna i ella intenta fugir corrents amb la música, no?, a tope de la Kate Bush, que anirem escoltant també durant molts i molts capítols, perquè és la manera de mantenir-la, que no la pugui atrapar Vecna. No sé, jo aquell moment estava com amb el cor accelerat, ficat molt a dintre, en plan, corre, Max, corre, que no t'atrapi, no? Va ser un dels moments més intensos de la temporada per mi, eh?
Sí, però no us ha passat que... O sigui, aquesta cançó nosaltres la coneixíem des de sempre. Que, com que l'ha redescobert gent jove...
Sí.
I l'hem agafat mania, la cançó. És a dir, tu no pots entrar a Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, sense que algú hagi posat una foto amb aquesta cançó.
Ja, però és normal,
això. Jo ja li he agafat mania a aquest Bush. No, però el que comentaves, no?, que la música és molt important. La música és la que salva dos o tres vegades els protes. I després, amb lo de Metallica, no?, la cançó de la Kate Bush. És una cosa que... com et dona el missatge que la música et pot salvar la vida. Gràcies.
Sí, jo vaig patir perquè són capaços, sí, de crear-te, perquè de fet ella està asseguda davant de la làpida i l'Steve, en Dustin, en Lucas i suposo que no sé si hi ha també l'Erica, estan al cotxe, a uns pocs metres.
No,
l'Erica no hi és.
No. Sí, però estan ells allà. Sí.
Estan ells, no?, que estan com preservant la seva intimitat i estan a uns metres. I tu, com a espectador, estàs veient el que li passa, que en Vecna ha contactat amb ell i ja l'està elevant, que quan l'eviten malament, ja és com... ja t'ha
agafat.
Sí, com
amb els ulls en blanc, no?
Amb els ulls en blanc. I els altres, no, hi ha uns moments, uns segons, que ells no se n'adonen. Tu ets i ets com a omniscient, no? I els altres no se n'adonen. I tu, però gireu-vos que la Max, mireu que ja està levitant, que està a tres pams de terra. I de tota manera tampoc hi ha res a fer. Però bé, llavors és tots a córrer, no? A mi m'agrada molt aquesta idea que certes cançons et salvin dels perills.
Sí.
Bé, és una mica el Pesadilla, no? Havies de cantar...
No, no havia, no. Però ja no havia manera, de...
No, no havia manera.
No havia la cançó de Freddy Krueger.
Hi havia la cançó...
Sí, però bueno...
Però no despertaves, eh?
No. Era molt complicat despertar i aquí, doncs, ella acaba despertant per la música, també aquesta cursa que fa i...
Jo després de veure Pesadilla vaig tenir uns dies que no podia dormir.
No, ja.
Sí, que no volia dormir. Pensava, m'atraparan.
Bé, a partir d'aquí anem en aquesta altra trama que tenim alguns personatges com és l'Steve, bueno, els grans, no, diguéssim, l'Steve,
sí,
Eddie i tal, que van a l'Upside Down, no?, que salten en allà a través de l'aigua, no?, descobreixen que allà on ha mort una víctima sobre un portal per anar a l'altre món i decideixen anar a buscar Vecna i matar-lo, no? I per altra banda, a l'altre cantó, tenim els petits, no?
El Dustin,
bueno, tenim a tots aquests que
sí,
estan en els mateixos llocs però del món, el nostre món, i intenten comunicar-se una mica aquí recordant a la primera temporada, no? Amb les llums, aquestes coses, mentre
sí,
allà doncs també ho passen malament perquè els ataquen també els diferents bitxos, però troben aquesta porta d'enllaç després també a través de la furgoneta, que ha sigut molt xulo, no?, perquè és allò que caus però tornes a pujar de manera consecutiva. Trobo que és una idea brillant, està molt xulo.
Sí, sí, sí. No, mola perquè és el que posen al matalàs, no?, perquè
sí,
no caiguis i tal, està molt ben parit, sí, sí, sí.
Jo no vaig jo no hauria previst de posar el matalàs, és a dir, jo no hagués pensat com funciona la física en aquell moment. No, penso, ostres, que intel·ligents.
Sí, tu puges però caus, clar, aleshores.
Sí, bueno, clar, tu ho veus molt clar ara. Però jo, en aquella situació, a més d'estrès, no sé si... En fi, bueno, molt... I van enrere en el temps, no? Perquè van a l'habitació de... d'en Will i comencen a llegir el diari.
Sí, estan... Sí, no és ben bé... Sí, és estrany això, no? Perquè estan com...
Van com enrere en el sí, temps abans sí, sí. que en Will sigui abduït per al Mindflayer, no? Per als assetjaments.
Hmm.
Vull dir que... És, i llavors és la Nancy que descobreix coses, no? De... Bé, no sé. És interessant.
Total, que arran d'això una mica ja descobrim tot el que havia passat amb Víctor Krill, que al final, doncs, és Henry, que mata la mare, mata la germana, que Víctor és innocent, que té aquests poders psicocinètics, o sigui, es descobreix una mica tot, i que va caure en una mena de coma fins que el va captar el Brenner, i a partir d'aquí és quan ja lliguem caps i sabem que Henry és Juan. I les dues trames, en aquest cas, doncs ja es troben i l'enemic, o, bueno, tot s'acaba trobant, no? Tot això en el capítol 7 és quan acaba coincidint per presentar-nos ja la batalla final del capítol últim de la sèrie. Bueno, ben lligant, no? Trobo que, o sigui, és el que més m'ha agradat d'aquesta temporada, tot molt ben planificat, molt ben lligat, no només la temporada, sinó amb tota la mitologia anterior de la sèrie.
Sí, sí, sí. No, no, han fet un final de temporada rodó. Vull dir, ho han lligat molt bé, que pots tenir algun dubte encara, no? Alguna cosa de, ei, això per què ha passat? Ja ens ho explicaran, però està molt ben lligat, ho han portat molt bé i cosa que jo ho agraeixo. Vull dir, no han fet un perdidos, saps? Vull dir que
sí,
hi ha
sí.
una idea bàsica des del principi que és anirem per aquí. Anirem per aquí, no sabem encara com, però sí que sabem com. Vull dir que està molt guai. Sí, sí.
Dins d'aquesta mitologia que dius tu, Ignasi, aquesta iconografia que fan servir la música com, no? A més, la mateixa cançó, repetidament. Però també fan servir altres imatges, com és la del rellotge de paret.
Sí, tant.
Que
sí.
és a través del rellotge de paret, que és aquell so, no trobeu que posa els pèls de punta. O sigui, tu quan ja el veus, ja és com un experiment amb l'audiència, no? Ja saps que arriba el perill. I saps que va per algú i saps que aquí, per qui va amb Vecna comença a tenir té aquest poder de fer-te veure el que ell vol que vegis i clar, dius ostres, està molt ben vull dir que és molt senzill la idea però alhora és està molt ben trobada com a element que és molt casolà sí. molt domèstic, en canvi allò fa por que és aquí on les pors funcionen, que és allò que tens molt a l'abast i que es
clar.
Com les nines, els ninos, no? I que després es torni malèfic. Vull dir que m'ha agradat sí. molt. I l'escena
de
del
no
menjador...
Si...
Sí, digues.
Sí. No, no, perdona, digues.
No, que l'escena del menjador, perquè ens han estat durant un temps... ens hem pensat que el culpable de les morts de la família Krill era en Víctor... En canvi, veiem que en Víctor està pagant una condemna que no li pertoca, que és, i ell ho sap, que és el seu fill, i que a més, d'una manera tan perversa, que no saps en quin moment el trastorn va sorgir, no? Per quin motiu, perquè aquí es parla de malaltia mental, que passa que no es parla d'una manera molt declarada. Doncs ell l'única opció que troba és carregar-se tota la família i ja per acabar-ho d'adobar és un nano que és amic de les aranyes, de les viudes negres. O sigui, qui té com a animal de companyia això a casa? No.
No, no, bé, sí, és una mica no, el paper que fa el Robert Englund al final fa entre llàstima i por a la vegada, no?, de... I, vale, si ara ja sabem el pastel, no? De qui ho manega tot. I, bueno, i no sé què anava a dir abans, t'he deixat parlar, la pròxima vegada no et deixo parlar, perquè m'he oblidat del que volia dir.
Bueno,
així que...
Ara ho recuperes. Re, només que sí, llavors ja sabem una mica per on va el pla de Vecna, que necessita quatre víctimes, no?, per així com quatre cantons per obrir el món. Anaves
ja
a dir.
Ja sé el que volia dir.
Digues, endavant.
Ja sé el que volia dir. No, sí, re, perdoneu. És una cosa, ho vaig veure el dia següent d'acabar la temporada, vaig entrar a YouTube, lo típic, no?, de crítiques, tal, i hi ha un tio friki americà o no sé d'on que a totes les morts mítiques de la sèrie ha trobat que hi ha la pista d'àudio del rellotge modificada. Vull dir, quan el germà de la Max està a la piscina, que ja li està donant el xungo, comença a sentir, se sent un rellotge distorsionat, que fa el clonc,
clonc. Sí?
I llavors el tio... Sí, 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 busqueu. Busqueu YouTube, Clock, Vecna, anteriors temporades, no sé. I hi ha un estudi de que se sent distorsionat sempre el rellotge. És com que ho tenien previst i ho han fotut cullerada. Nosaltres ja sabem qui és en Vecna quan comencem a veure els rellotges, però hi han hagut morts
clar,
que nosaltres no les coneixíem, però ja ens han fotut el soroll del rellotge.
Hosti.
Sí, sí, val la pena buscar-ho, eh? Val la pena buscar-ho perquè està compensat. Està distorsionat, eh? Que a vegades costa escoltar-ho, però sempre hi és.
Ara sí que m'has deixat allò perplex. Això sí que no m'ho esperava. Ostres, pues quina gran planificació, no? En aquest cas, vull dir que...
Si ho han fet expressament, són uns cracs.
No, no, totalment, són uns cracs. O que no hagin aprofitat el soroll per inspirar-se llavors en fer el rellotge, eh? Que també podria ser que ho haguessin pensat
sí,
a posteriori.
Sí, sí, sí.
Bé, total, que ja ens n'anem en aquest final de lluita en què tindrem a uns a Hawkins, l'Eleven per altra banda la nevera, decideixen utilitzar una mica la Max com a esquer per atraure Vecna i poder-lo cremar, matar físicament de l'Upside Down pels que estan a l'Upside Down, i es produeix, bueno, tota aquesta escena final que, a més, bueno, de Vecna amb Max intentant, doncs, atraure'l però sacrificant-se a la vegada ella. Bueno, aquí coincideixen un munt de trames, subtrames, històries, i és quan la sèrie s'acaba trobant a si mateixa amb tots els personatges. No sé si voleu comentar una mica d'aquesta part, que és aquest últim capítol de 2 hores i mitja, superllarg, però que a mi em va passar com un sospir, ho he de dir, perquè estava molt ficat a dintre i tot el que estava passant jo ho estava vivint molt, no? Em preocupava molt per la Max, em preocupava per la Eleven, ara que tu estàs aquí mentalment, a veure si ets capaç d'ajudar-la o et trobes amb aquest Vecna que t'està superant, o en aquest cas te tornes a trobar amb ell, tu acabes de tenir els poders, però l'altre està aquí que ja fa temps que està remenant. Tens per altra banda, no?, tot lo del el sacrifici del personatge de Lady amb la guitarra perquè atraure els ratpenats perquè també es pugui salvar el Dustin, no? Hòstia, és brutal, no sé, en gran moment, no? Tot plegat, o sigui, està ple de moments per emmarcar aquest últim capítol, aquest final de temporada.
Sí, i ha fet una cosa que el que dèiem abans de la Kate Bush ha fet que gent jove que està amb el reggaeton i merda i de més hagin escoltat una cançó de Metallica i ara molta gent jove està escoltant de dir, pues la cançó de Stranger Things. I és com, bueno, si la coneixen així, vale. Si és perquè canvin i se passen al lado luminoso de la fuerza, genial. Vull dir, però ha descobert com una música icònica a gent jove que no coneixia, no? I després una cosa referent a això, vaig llegir que a l'inframundo aquest no hi ha electricitat. Llavors, on enxufa a l'amplificador Lady?
Doncs no ho sé. No sé contestar-te.
No sé. No, que jo em vaig quedar igual, eh? Quan vaig llegir això, dic, hòstia, doncs és veritat. On l'enxufa? Doncs
vols dir que no porten un generador de gas? Te serviria això, un generador de gas, per exemple?
A mi com a resposta o a l'ésser humà com a resposta vital?
A tu com a resposta.
Vale, però... Bueno,
pensa
venga,
que
en
Dustin
sí.
És el cervell de l'operació. No sé si us heu fixat, no? Que és el qui...
Sí, sí, sí.
És el qui sempre fa les hipòtesis, les bones conclusions...
És l'intel·ligent de tots
Exacte.
Ells, està clar.
És qui se n'adona amb la seva brúixola que allò no funciona... Espereu, no? Diu que la brúixola no m'està funcionant bé. Què està passant aquí? Els camps magnètics estan variant. Ell és qui se n'adona de tot plegat i al final entén tota la maldat i el poder d'en Vecna abans que els altres. I,
sí.
I a més, a mi em va desorientar una mica perquè, clar, ho relacionen sempre amb el joc de Dungeons and Dragons. I estan, és com explicar la realitat a través d'un conte. I té aquest to també més fantasiós que atrapa, no? Perquè ells ho expliquen tot com si ja ho haguessin viscut dins jugant a rol. I s'ho prenen d'aquesta manera, tot i que amb armes, eh? Sí que s'armen per lluitar contra en Vecna. Que m'agrada molt, només acabo, d'aquest últim, amb aquests dos equips, diguéssim, aquest equipàs que fan, no? Que no és la... Per fi no deixen la Eleven sola davant del perill, sinó que tots tenen la seva tasca, la seva funció, i tots per tots. I clar, és aquesta... Suposo que et queden d'aquestes pel·lícules dels 80 d'amics que tu feies tot pel teu amic i anaves a tots a una, no? I es juguen la pell els uns per als altres. Per cert, en Joseph Kean, que fa d'Eddie Monsen, ell tocava la guitarra de petit, però no era molt bo, ha dit. I quan li van passar el guió, en el guió ja li deien el tanto perquè hauràs de tocar... Ja el van avisar. Hauràs de tocar aquest tema. I et diu que va estar fent pràctiques inesgotablement, va anar amb un profe i tot i així, que sapigueu, em sap greu dir-vos-ho, que no és ell...
Ens ho imaginàvem, eh?
L'únic. Sí que hi ha una part que sí, però no és ell el virtuós que toca la peça de Metallica sobre d'una teulada, o no sé si és una furgoneta.
Em sembla que és una furgoneta.
Una furgoneta, i amb tota la màxima esplendor d'un Javiata, amb les melenes al vent. Vull dir que sí, però hi ha alguna ajuda allà.
De fet, volia comentar alguna cosa. Abans de tocar el riff, abans de tocar la cançó, quan encara està en el nostre món, ell agafa una màscara, veritat?
Ah, sí.
Sí, sí,
sí. I se la posa.
Sí.
Dient, quan vosaltres veieu pel·lis dels 80 que els protes posen màscara o cascos, automàticament està entrant a l'Stuntman, al doble, ¿vale? És molt trist, però és així. I jo ho vaig notar. Quan es va posar la màscara, hi ha un moment que fot un salto, no sé què fa, entre una rulot i l'altra, no sé què fa, i dic... Joder, és tan americà dels 80 que quan el prota es posava un casco, per exemple, ET, ¿vale? Van tot el rato els nanos sense casco a les bicis. En el moment que han de salvar l'ET i fan piruetes i demà, es foten les sueres, les
caputxes.
I dius, tio, no ho han fet mai i s'ho han de posar ara, per què? Perquè sabem que estan entrant els virtuosos de la bici i es veurà que no són els nanos, pues... Jo crec que també és un guinyo, eh? Quan es posa la màscara del rotllo, vale, és que això passava sempre. Sempre que algú es posava màscara o tal, era per... O moltes pel·lis que estem veient ara, no? Quan el prota va en moto i es posa el casco i fa virgueries, ja saps que s'està posant el casco per tapar les vergonyes. Vull dir que bueno, era la meva apreciació. Gràcies.
I no, res, al final la cosa no acaba en triomfant, perquè malgrat tot l'esforç, sí que és cert que Max mor, però la recuperen, queda un coma, però el fet d'haver mort durant uns segons provoca que s'obri el món, i malgrat que hagin apallissat a Vecna, l'hagin cremat, li han disparat, li han fet de tot, però el tio desapareix, i això no evita que les obres s'obrin, travessin Hawkins i veiem doncs aquesta escena així amb terratrèmol, no?, que s'obre el terra i que dius, bueno, i ara què passarà, no? Ens queda aquí l'interrogatori. Després, si de cas, ho comentem amb la conclusió, però ràpidament, i aquí, si de cas, la comentem en plan genèric, la trama dels adults... que és la trama russa, que és la que ens acompanya.
Com m'agrada aquesta trama.
Sí, la trama que tenim, dues persones, Paco, que segurament t'agradarà pel seu cabell, que són Murray i Hopper.
Però, jo crec que... No. En Hopper també clareja.
I en Murray més encara, vull dir que... Molt a favor, no?
Sí, fans d'aquest dos. Sí, sí. El que passa de la trama russa, que està bé, però jo crec que es queda... Bueno, el millor de la trama russa, per mi, ho sento, ho he de dir, és quan agafa l'espasa de Conan i lluita contra un demogorgon d'aquell amb l'espasa de Conan, que allò va ser... Em vaig emocionar tot, perquè li vaig dir a la meva xicota i dir, mira, mira, mira! És que agafa la postura de, Conan. Sí. Vull dir, l'empunya igual.
Igual.
Vull dir que per mi... A mi, a vegades, se'm va fer una mica passar allò de la Rússia, està guai, però veure com empunya el Hopper l'espasa de Conan d'aquella forma i tal, ja està, ja els hi perdono.
Estic completament d'acord amb tu. El millor moment, més que la fuga de la presó, que també ja és que això és una mica típic, no? Però el moment Conan lluitant contra els Demogorgons és que... Va, mira, pell de gallina, és que és el gran moment.
Sí, sí. És el gran moment. Hauria molat la música de fons, no?
Jo que no creia és que
s'allargués.
Sí, home, ja hagués estat massa, eh? Jo em pensava que no s'allargaria tant. És a dir, em pensava que al final Hopper escaparia i aniria a Hawkins i no m'esperava que seria que això ho allargaríem fins al final, perquè hi ha un moment doncs, allà que dius, bueno, podria haver escapat ara, però no, acaba, no sé, i torna a la presó, llavors tenim els Demogorgons, vull dir que no, el seu col·lega, que el que l'havia estat ajudant, no? El Dimitri... doncs els empresonen els dos, no? Tota la trama aquesta de la Winona Ryder i, bueno, de Winona, de la
Joyce,
no? I del Murray amb l'avió contractant aquest, el Yuri, que és un impresentable, aquest personatge.
Bueno, és un amb vividor, que sí, sé, sí. No té... No, no?
Sí, sí, però aquest va aquí...
Amb aquell helicòpter?
Terrible, eh?
Sí.
És un viatge segur,
m'encanta,
eh?
M'encanta perquè... I m'encanta perquè el tio fa tràfic de mantequilla de cacahuete.
Sí,
sí. No sé si l'heu provat. A mi em fot fàstic, no m'agrada la gent. Vull dir, perquè tota la vida jo havia pensat que era dolça i la primera vegada que vaig tastar la crema de cacahuet, joder, dolça no era. Era com una... Era ciment. Ciment Portland a la teva boca.
Clar, suposem... Llavors, que aquest personatge, clar, com que és la Rússia comunista i no poden haver intercanvis comercials, el tio aquest agafa coses americanes que molen i les ven a Rússia.
Sí. Per això té l'espasa de Conan.
També.
Clar.
Però bueno, té roba, té de tot en aquell magatzem, que és en una església,
sí.
Vull dir que allà, escolta, és una passada. Tu, Marta, havies comentat que sí que t'havia agradat bastant aquesta trama.
A mi sí, perquè té un punt caricaturesc. Sempre ja sabem que els dolents són els russos, no? Stranger Things. També són els 80 i encara fan perdurar aquesta imatge que teníem del bloc occidental, el bloc americà, no? Amb l'aliança de la OTAN i el bloc comunista, que eren els dolents, no? Nosaltres sempre a les pel·lis...
El telón de acero, no?
Sí, els comunistes eren els dolents. Però alhora, les circumstàncies fan, primera, que en Hopper hagi de fer-se amic o col·lega del seu carcerer. O sigui, que l'ha estat torturant, humiliant, vexant. No sé què en penseu, però Hopper ha patit en aquesta temporada el que no s'ha escrit.
Per això s'ha primat tant.
Físicament, no, s'ha primat perquè li van dir que, exacte, que estava en un culac i que s'havia de primar.
Que aquella panxa no podia ser.
Però físicament...
Espero que la torni.
Bueno, ella ha dit... que no pensa fer mai més la dieta que li han fet per aquesta temporada. I, de fet, ara el veurem força, John Wick, i farà com una mena de Santa Claus ara al desembre, un Santa Claus xungo, que serà molt divertit. Però en David Harbour, als 26 anys, li van diagnosticar un trastorn bipolar. Després d'una crisi molt greu que va tenir els seus pares, el van ingressar i bé, el diagnòstic va ser aquest i porta tota la vida lluitant amb això i subsistint amb això i durant molts anys no ha tingut cap paper solvent, molts anys, i la gent del seu entorn ja el veien que era un bon actor però ningú li acabava de donar un paper amb cara i ulls fins ara, no? Stranger Things, que té jo crec que ha anat creixent de paper, no? Que, i més en aquesta l'han posat una mica més al centre de la trama. Sí que ja és un xèrif que ens agrada molt. A mi m'agradava molt com a xèrif. I era el pare adoptiu de...
Eleven.
De la Eleven. I és un dels petits personatges...
Com recordareu, personatges, per la manualitat.
És un dels petits personatges de la manualitat de cartró de la Eleven, que jo crec que a mi m'hauria sortit igual, eh? I llavors, clar, bueno. En aquest gulag, en aquesta presó, s'ha de fer de tot per simular, no? Es trenca el turmell. No vau una mica cridar cap a dins?
Totalment.
Ostres, quina angúnia. I a més és el que va veient i veu què passarà amb aquell últim sopar. L'últim sopar dels Reus, no? Que els Reus no és
els presoners.
Els presoners, eh? Sí. Que ells allà super... Oh, mira quina festa! I no penseu malament, us han donat uns pa i aigua durant aquest temps i ara...
Perquè els demogorgons tinguin, eh? A la panxa...
Chicha.
Exacte. Això és sí, com la caseta sí, de sí. Xocolata, no? Sí, menja, sí. Que després ja veuràs.
Tot serà molt deliciós. I bé, i aquella escena, estic amb vosaltres, és èpica. O sigui, és una cosa... I ja saps, davant mà, que no quedarà ni un, excepte en Hopper i potser en Dimitri, que han fet aquesta mena d'amistat una mica de conveniència i que acaben parlant dels fills, no?
Sí,
dins engasolats.
Sí, sí. I a mi m'ha agradat també molt la dinàmica entre la Joyce i el Murray. Trobo que li han tret molt de rendiment.
Home, és que Murray, perdona.
Bueno, l'actor que és el Brett Gelman és un còmic brutal. És que, brutal. És boníssim aquest paio, però és molt bo. I també l'hem descobert ara, però
quan
segur que porta molts anys.
Quan es fa passar per Yuri?
Sí, sí, bueno, és que sembla gairebé ell, perquè amb el bigoti, o sigui, tal com s'afaita, tal com es posa, és que...
Bueno, això també és una picada...
Escolteu,
digues.
No, dic, i en Dimitri, no creieu que fa el mateix paper que va fer a Joc de Trons amb l'Àrea? Com de formador, que aplicava el masoquisme a l'Àrea, és a dir, que en aquest cas ha putejat tot el que ha pogut en Hopper, però després és com que li ha ensenyat valors que després s'han aplicat, no?
Sí.
Vull dir que és com una repetició més sui generis, però del mateix personatge.
Bueno,
no sé.
Jo no l'he relacionat, és que són dos personatges molt diferents, no? És que és,
sí, que no, sí, però són com instructors,
ja.
No? De la vida.
Una mica sàdics, no?
Sí, però aquí forçat, també, un instructor,
sí,
perquè...
Són sàdics. Home, tampoc podria ser tan... vull dir, que es podria creure, perquè, de fet, els Duffer són amants a Joc de Trons. Vull dir que... Per què no? Sí, sí.
Doncs segurament pot venir d'aquí la contractació de l'actor, també. Doncs...
Sí, podria ser.
No sé si voleu afegir alguna coseta més a la trama. Bé, la retrobada, no?, entre Joyce i Hopper, que estàs esperant i, finalment, es
que
produeix. És un gran moment.
M'agrada molt com es fa.
Sí.
No, molt... És com molt continguda... Molt emotiva.
Bueno, aquelles miradetes, no? Mentre s'estan canviant de roba allà a l'emmagatzem, també està xulo. Està ben fet.
Sí, sí, que ella porta una samarreta que segur que la gent a les xarxes ja l'ha detectada, no? Perquè porta una samarreta amb un dibuix que no sé si és d'algun grup.
Sí, però vull dir, més que res ho deia jo perquè és un moment que suposadament ha de ser sexy, no? I però l'està mirant amb ell i li veu totes les cicatrius, no? I se'n dona compte del que ha arribat a patir.
Aquell moment és un moment de maduresa sentimental i
total.
No hi ha romanticisme. Si el que volen és reprendre la cita a l'Enzo, no? Aquell restaurant italià que, pobre, en Hopper es mor de ganes. D'anar-hi. De fet, ells dos, que els he vist una entrevista, en parlen d'això. De les mirades com són ja molt genuïnes perquè es porten 8 anys junts. I llavors, ells dos han creat una amistat i una confiança que ja es veu en aquestes escenes, que tenen part de reals, no? El que senten l'un per l'altre.
I si voleu ja acabem i comentem el final final amb el retrobament de tots els personatges, aquest pròleg llarg que té aquest últim capítol, retrobament de personatges, en Will Hawkins que torna a sentir aquella cosa, no? Sí, que Vecna és viu, núvols, tempesta, llans vermells sobre Hawkins, les plantes comencen doncs a marcir-se i el món de l'ups and downs sembla que es comença a menjar el món normal, no? I amb això ja tenim aquest cliffhanger, no, retrobament també entre Hopper i Eleven, moment també superemotiu, vull dir, moment de retrobades, abraçades, no? Nancy amb, també amb el seu xicot, que no sé si és molt emotiu aquest retrobament, no? Amb Jonathan.
No, perquè... Yeah. Bueno, ja tenen plans, crec, per separat, eh?
Han viscut coses, no? Aquí hi ha aquesta química, no? Nancy Steve, que podria tornar, no? Aquí hi ha més d'un moment que dius, bueno, vosaltres dos... Bueno, perquè al final és cosa dels guionistes, on volen portar els personatges, no?
Sí. És que en Jonathan té cara de Medusa.
De Medusa?
D'aquestes de... Ja veureu ara, amb la calor que hi ha al Mediterrani, ja veureu que... Sí.
Bueno, en Jonathan, bueno... Normalment, en Jonathan, no sé si useu segurament, i l'audiència que és molt llesta, haurà vist que bruteja bastant a totes les temporades. En aquesta, sí. A més, el fan fumeta i, a més, ell vol triar una universitat, perquè el tio ha arribat a la universitat, que no és la mateixa població que la Nancy, no? Quan s'havien fet aquesta cosa típica de ai, ens n'anem a la mateixa universitat i estarem junts pels de forever and ever, no? I no, i ell pues, no vol això, i li costa dir-ho. I la Nancy, amb l'aventura que està vivint amb l'Steve, que el veu reformat, és un nano. Aquest
home, sí, és que la primera temporada era un capullo.
S'ha reformat.
I, a la
I ell
segona
ho agraeix,
ja és...
L'actor agraeix que li hagin refet el seu paper. I nosaltres també. I qué pelazo!
Sí.
Home,
Quin
tupé!
Jo, si hi ha un cabell que admiro de la sèrie... És el de l'Steve, el John Keery, que a més és un actoràs.
Sí,
m'encanta.
Sí, sí. I clar, ell... veu que amb la Nancy tornen a... Ell mai ha deixat d'estimar-la, de fet, no? És el que et dona a entendre.
Sí, sí. Gran actor i millor cabell.
Per cert, que no va... jo vaig patir molt quan se'l menjaven els ratpenats. No hem dit res i jo vaig patir molt. I es veu que això és una mena de dèria obsessió d'un dels Duffer, em penso que és en Matt, que és en Ross i en Matt. En Matt es veu que té pànic.
Els ratpenats?
Sí. És una mena d'obsessió, no? Ell té por que un ratpenat se li costi i li comenci a...
Que tenen unes dents que... Escolta...
Jo no he vist mai un ratpenat fent això. No, ara mateix, eh?
Un no, però un grapat, vés a saber.
Bueno, vés a saber.
Bé, no sé, alguna cosa que vulgueu afegir abans d'acabar, va.
Jo no vull esperar un any i pico a la cinquena temporada. Vull dir, no sé quan està previst fer la cinquena temporada.
No han ni rodat i estan fent els guions tot just, o sigui que...
O sigui, que tindrem nanos que simulen tenir 17 anys amb barba, no?
Però, vale. Bueno, ja barba ja la tenen, eh? Passa, s'afaiten molt bé,
sí,
perquè
no... No sé, no, jo resum és que m'ho he passat molt bé aquesta temporada. És el que tu dius, a mi em va costar una mica arrencar, però després em va enganxar de totes. I com sempre, un plaer parlar amb vosaltres de coses friquis i sèries, o sigui, que ens molen i pel·lis que ens molen. O sigui, que per mi és un... És una litúrgia.
Marta.
Que jo crec que cada vegada més Stranger Things està arribant a un poble... una població molt jove, no? Un poble. I que m'agrada molt dues coses que fan, que és... fixeu-vos en tot el patiment, en totes les morts que hem deixat en aquesta temporada, i tot i així el món d'Upside Down s'estan sortint amb la seva. És el que ens han deixat al final. I els retrobaments, que són molt continguts. Escolteu-me, què és això de xisclar i plorar? I jo, això, a la vida real, no ho he vist tantes vegades. Vull dir, tu quan has patit físicament, emocionalment, quan et veus amb aquella persona i t'asseus al seu cantó, a vegades només cal això, asseure's al seu cantó, respirar i començar a parlar, i si vols t'abraces tranquil·lament. A mi m'agrada molt com porten això. I que no res, que la cinquena l'únic que se sap és que agafen de base la jerarquia dels dolents de l'Upside Down, és a dir, com es relacionen els dolents en aquest món.
Han dit que no serà tan llarga com aquesta.
Bueno,
ja veurem.
Vale. També van pensar que no seria llarga aquesta.
Sí, però encara bé. No han començat a escriure els guions. Bé, en fi, jo només deia, per mi, una de les millors sèries d'aquest any, que ha arribat potser menys hype que d'altres que en teníem més,
sí.
I crec que s'ha demostrat que és de continuar allà dalt, Stranger Things, perquè tenim moltes sèries, molt de hype, molt de Star Wars, molt de Marvel i Netflix, que al final serà la modesta, tot i que s'han gastat una pasta increïble en aquesta sèrie, jo crec que ha triomfat i per mi és de lo millor que he vist aquest any, aquesta quarta temporada de Stranger Things. Per tant, molt content.
Sí, just has tret el tema Star Wars i Marvel. Crec que com a sèrie s'ha menjat amb patates totes les sèries de Marvel i de Star Wars que Disney ens ha preparat aquest any, perquè tret de Mrs. Marvel, jo he anat de decepció a decepció i amb Star Wars ja ni et dic. Vull dir, ara tinc una mica d'il·lusió amb la d'Andor, però, hòstia, Obi-Wan ha estat un xasco. Pues Stranger Things ha salvat una mica el tema sèries d'aquest any, de sèries friquis, no?
Sí, sí. Doncs bé, moltes ganes de la cinquena temporada, que estarem també aquí per comentar-la, segurament d'aquí un parell d'anys, perquè ja sabem que ha trigat un any i mig a rodar-se aquesta. Sí que és veritat que han tingut una pandèmia pel mig, però que no serà tan ràpid com tots voldríem veure aquesta cinquena temporada. Paco, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres per convidar-me, i que sapigueu que dintre de 2 anys tindré menys cabell encara, quan parlem de la sèrie.
Amb Murray segurament també.
També.
Vinga, una
moltes
abraçada.
Moltes gràcies, com sempre, i un plaer.
Vinga, anem a acomiadar el programa.
Adéu.
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 Fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Aries Beats i Shane Ivers de Silverman Sound. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox i feu un m'agrada en aquest àudio, encara que ens escolteu per alguna altra plataforma. No us oblideu també de visitar la nostra web ningunesperfecte.cat. La setmana que ve tornarem amb més coses. Ara mateix no sé exactament el què, tenim diverses coses en cartera, ja enregistrades. Cuideu-vos moltíssim, ningú no és perfecte.